Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real dissabte a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Orihuela-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calpant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Dashwell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel, Plana Park, Kaki Moda Joven, La Cooperativa, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Luquiola, Real Export, Rotulisto, Serigrafías Libras, Servilim, Taberna Milagros, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, així puntuals a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia. Fins les dues, en molts convidats, moltes, les veus que avui passaran pels micròfons de la 92.2, salutacions de Sheila Gil. I comencem presentant els primers convidats que passaran per així, cadascú al seu temps, al seu ordre, perquè aquesta setmana és notícia el que ha esdevingut a les Corts, aquesta investidura de Pedro Sánchez. Ell ja vam tenir en aquesta tertúlia política, en aquest debat, a un dels diputats nacionals per Castelló, que ha viscut aquesta decisió, no?, aquesta investidura, i avui en tindrem altres tres. Ens acompanyaran des del Partit Socialista Germán Renaud, des de Unides Podem Marisa Saavedra i per part del Partit Popular Òscar Clavell. Així que amb ells començarem el programa Protagonistes d'avui, un programa que també tancarem en clau política amb el regidor a Vila-real i també diputat provincial per Ciutadans, Domingo Vicent. I entretant també parlarem avui amb la que és actualment reina de les festes de Vila-real, amb Carmen Robert, perquè aquesta nit es donarà a conèixer el nom de la nova reina, la reina del 2020, així com la resta de joves que formaran part de la cort com a dames. La novetat d'enguany, la peculiaritat, és que després de molts anys, publicava per exemple el Diari Mediterrani, que en són 15 anys, en els que ha hagut 5 representants, enguany en seran 7, reina i 6 dames. Ha hagut un augment de l'interès de les joves per a tindre aquesta representativitat de Vila-real, de la dona de Vila-real en les festes. Així que avui parlarem amb la que encara ostenta el càrrec, no?, i ho farà fins que siguin ja proclamades formalment allà acabar el mes d'abril les noves integrants d'aquesta Cort d'Honor. Carmen, per a que ens faci balanç una miqueta de com ha anat l'any, com recorda la nit, no?, la vespre de nit en la que a ella la van nomenar reina de les festes. Així que també avui amb ella estarem. I com tenim moltes veus, molts convidats, anem a fer ràpidament aquest repàs. Mirem l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja vam comentar ahir que el que semblava podia ser una jornada aquesta d'avui de precipitacions no anava a ser tant. Finalment, la probabilitat de pluja a hores d'ara és del 25%, desapareix a la vesprada i el cap de setmana no s'espera que puga ploure. Temperatures avui, tenint en compte el que ve, relativament suaus, estarem en 7 de mínima i 15 de màxima. A partir de demà i de cara a la setmana vinent baixen especialment les mínimes. Demà estarem a 3 de mínima, 14 de màxima. Diumenge els mínims arribaran als 2 graus, estarem en unes màximes de 13, inclús dilluns i dimarts vinent els termòmetres, el mercuri podria arribar als 0 graus hacia la localitat. Les màximes no canviaran, però òbviament hi haurà molta més diferència entre mínima i màxima, i sí que segurament ho notarem i ho patirem una miqueta més. Tot i això, no s'espera que pugui ploure d'ací a inicis o meitat de la setmana vinent. I també, ràpidament, mirem de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter,
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes.
Doncs avui es parla de Marlaska, en aquest cas és eldiario.es, que publica una informació al respecte de la regeneració a la policia, pendent de que Marlaska es desfassa d'un equip alié i de tall conservador amb el qual ha viscut tensions en la darrera legislatura. Doncs bé, avui Marlaska és tendència, entre altres, per això i també respecte a alguna intervenció en programes com és Des de Junis de Radio Televisió Espanyola. Així que aquesta és una de les tendències a hores d'ara, Marlaska, però també hi ha altres tendències, per exemple 241 ONG. Aquesta és l'etiqueta sota la qual es parla perquè mitjans com El País publicaven que la Junta d'Andalusia suprimís les ajudes contra la violència masclista. Aquestes 241 ONG. Aquest és un dels temes també que s'està tractant a hores d'ara, però en tenim altres. En aquest cas, Habeas Corpus. Sembla que en mitjans com VilaWeb publicava que la família de Junqueras demana un habeas corpus perquè puga ser dilluns i puga estar present a Estrasburg. Així que diuen que aquesta és la darrera arma que jugarà la defensa d'aquest polític empresonat. En tenim altres assumptes, ràpidament, molta política, però no ens volem endinsar molt en això. Es parla, això sí, de la grip. L'epidèmia, diuen, de la grip ha començat, així que donen algunes recomanacions per a poder fer-li front, com aquestes begudes calentes, la hidratació, també humidificar l'ambient, o, per exemple, també si n'hi ha mal de cap, fer ús d'analgèsics i també d'altres tipus de productes, tot i que és això, sempre recomanen doncs anar al metge en cas de que la situació siga molt greu. Així que avui també es parla de la grip. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, de seguida comencem amb convidats.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 8050 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Canem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Canem Kids.
toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Continuem amb protagonistes, 12 i 10 minutets del matí. Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unidas Podemos, bon dia.
Bon dia i gràcies per la convidada.
Pablo Iglesias és vicepresident del govern. Mire, este matí he vist un comentari on diu que feia 4 anys que volia tindre la cartera que li han donat per a desenvolupar aquesta feina que diu que li fa tanta falta a Espanya. Diu que ha arribat a on ell volia arribar. Vostè què li sembla?
Bueno, eso es un plantejament que parla d'una persona, és un plantejament personalista i nosaltres volem parlar de projecte polític. Unides Podem és una força política que efectivament el que volem és ser decisius en la política espanyola per condicionar les polítiques i espentar cap a un país més just i unes polítiques més, sempre ho diem, al servei de la gent treballadora, de la gent de baix, no? I en definitiva un país més just. I bueno, pues efectivament van néixer per això. És una fita històrica aquesta, en el sentit que nosaltres des de 2015 jo crec que podem dir que en aquest país ja van canviar les coses, se va acabar el bipartidisme de facto, no? Diríem així, en els resultats electorals dient que hi havia una pluralitat que havia d'estar representada al govern, però ha hagut molta resistència, tu ja ho saps. Ha hagut molta resistència, han estat totes les clavegueres de l'Estat, les cloaques, ha hagut tota una campanya dels poders i dels mitjans de comunicació per desprestigiar-nos o per fer-nos desaparèixer. Era la intenció per mantindre aquest bipartidisme que resultava molt còmode a les elites, sobretot, no? Perquè d'alguna manera no canviaven les qüestions de política econòmica, per exemple, no? Importants per a una major justícia. Pues bé, a pesar de tot això, de totes les resistències i de totes les dificultats, nosaltres hem lluitat molt per ser decisius en la política d'aquest país, perquè per això ens vam organitzar com a partit polític i vam buscar aquesta confluència d'Unides Podem per tal d'arribar al poder, perquè és la manera de canviar les coses en aquest país. En el país, no? I bueno, pues esta és la fita històrica que en aquest moment ha sigut possible realment el que nosaltres, que sembla que estaven vetats d'alguna manera, pues puguem tindre presència en el govern del país en la mesura que el percentatge que correspon al evidentment al resultat dels vots i bueno, pues que puguem incidir en algunes polítiques que consideren necessàries per a millorar el país, per millorar la vida de la gent.
Per això li dia quan, quan li he dit que ja és vicepresident, que optes la vicepresidència, que ell se sent orgullós, se sent content i ho va mostrar perquè vostè sap, mire, jo en les entrevistes que, bueno, pues, que faig, el que faig és extraure un poc com se sent aquesta persona en el lloc. Vostè estava dins de l'hemicicle, estava dins del Congrés quan Pablo Iglesias va abraçar a Echenique.
Es va posar a plorar. Sí. Home, ahí te dic, a més de la emoció personal, a veure, Pablo Iglesias...
És com que era el fill que havia estat perseguint durant...
Home, Pablo Iglesias, bueno, ahí van plorar tots i totes, no? Va ser molt emocionant.
Sí, però les càmeres només vos mostraven a d'ells dos, per això li dic que la sensació que tenien vostès, hi havia gent que estava emocionada, que estava també...
No, te dic, tots i totes van plorar perquè era molt emocionant aquest moment, realment és el que dia, que és un moment històric, no? I és algo per el que hem lluitat molt i hem treballat molt, però bueno, parlem també de que ell personalment ha patit en primera persona, com el nostre representant, no? Públic i la nostra cara visible, no perdem de vista, que ha patit tot l'espionatge, la persecució, les mentides, un acoso mediàtic realment molt, molt terrible. N'hi ha que ser també molt fort i tindre restos per aguantar tot això. De manera que, d'alguna manera, per a les persones que han patit més en primera persona, no? Tot i s'acoso, i s'assetjament, no? I la persecució mediàtica, encara és molt més emocionant el dir ell. Després de tot això, hem pogut superar i més enllà, a pesar de tot això i tota aquesta
Esa... Diu que
ell, sí, sí, sí. Algun... Tu dic el tema de la emoció, sí, no? Sí. Que d'alguna manera encara és més visible, com dirien, no? Jo ho entenc, emocionalment encara és més fort, no? El direi, hem aconseguit, estem al govern, anem a poder, el no apart, ser decisius i canviar les polítiques d'aquest país. Entonces, és una situació molt emocionant. A més del que te dic, a nivell personal, una persona o les persones que estan al capdavant d'aquesta força política, que han patit més directament i personalment aquest acoso, encara entenc que l'emoció és més forta, no? I més...
Diu que va ser el moment quan se va cruzar en Echenique, mire, el fet de que una persona tinga pues, disfuncions físiques, és dir, que... I pues, fa que la valentia d'aquesta persona isca més a relluir. Per lo tant, quan ell es va cruzar Echenique, va dir que l'emoció va ser quan a ell li va eixir per el fet de lo valent que és, de que és una persona que lluita fins al final i que no perd mai.
Clar, estem parlant de persones estem parlant de persones lluitadores que han superat, en el cas de Echenique, és gent que malgrat les seues limitacions evidents físiques, són persones d'una potència molt gran, d'una gran força interior, d'un gran convenciment també en el projecte polític, i han sigut un puntal importantíssim per a aquest projecte polític. Sense Pablo Iglesias o sense Echenique, pues podrien dir que efectivament això seria una altra cosa.
Vostè quan se van felicitar Pablo Iglesias i Pedro Sánchez després de que investiren el president Pedro Sánchez, va notar que ahí n'hi havia feeling? O sigui, era real i si abras era... Vostè estava veient-lo en primera persona.
Sí, sí, sí. Home, és real. Nosaltres ho hem manifestat en diverses ocasions i Pablo també ho va dir ahir en la... i al Congrés, no? Bueno, va agrair aquesta generositat. Efectivament, nosaltres no cal dir-ho, que tenim moltes diferències en el Partit Social i en el PSOE, no? Jo diria, no vull dir Partit Socialista en el sentit que, bueno, de les bases, moltes vegades, perquè jo ho sé per la militància, per la gent que conec i per l'entorn, pues probablement tenim menys, però bueno, al final el PSOE com a conjunt i en una part de la jerarquia, no?, de la cúpula, pues efectivament tenim diferències, però bueno, el fet de que hem arribat a un acord, i aquest acord és una fita històrica, en el sentit que hem aconseguit posar per davant de les diferències, les necessitats i els reptes que té aquest país, i posar en un document, com van fer en l'acord de pressupostos, uns aspectes que pensem que és important impulsar, i bueno, pues això realment diu molt positiu també de Sánchez en aquest sentit, que en altre moment, nosaltres pensem que en altre moment Sánchez pues, va obeir a aquests poders que no se presenten a eleccions, poders econòmics que d'alguna manera que volien vetar-nos i no volien que entraren, i ell va ser dòcil a això, i en aquest moment, també per les circumstàncies, pues mira, com van quedar les últimes eleccions, el resultat del Parlament com ha quedat, etc. D'alguna manera s'ha vist espentat això, i bueno, pues, realment ha tingut una actitud lleial. Els companys que han estat en primera línia en la negociació parlen de que ahir en el PSOE, els negociadores, ha hagut una actitud de respecte, de voler arribar a acords, i una actitud que
n'hi havia
positiva.
Bona
positiva.
Predisposició.
Sí, sí, sí. Mire, des del minut 1 després de les últimes eleccions.
Sap què passa? Que els focos, les càmeres han estat tot pendent de cada gest, de cada moviment.
Clar, sí.
I parlant de la gestualitat del cos, perquè també parla, quan Pablo Iglesias, en una de les intervencions, puja... I argumenta dos de les peticions que estan signades en l'acord, els sorprèn a les persones que interpreten la gestualitat, que en aquests dos, vostè quan vol fer un acord en una persona i vostè el té signat i el té firmat o simplement s'ha donat la mà, el mira als ulls. El sorprèn que en aquest moment Pablo Iglesias no estiguera mirant als ulls a Pedro Sánchez, sinó que mirava cap a un altre costat, quizà estava mirant a l'hemicicle. Vostè això ho va percibir com un signe de desconfiança?
No.
De Pablo Iglesias cap a Pedro Sánchez?
No, en absolut. Jo no ho entenc així. De fet, ell explícitament va agrair la generositat de Sánchez. Va dir que estava content, molt content en l'acord, en els termes en què ha quedat, com estem tots i totes nosaltres. I el que passa que, bueno, tu quan estàs allà a l'hemicicle, i estàs parlant per a tots els diputats i diputades, per a les càmeres també, i fins i tot en molts casos tota la gent que parlava allí parlava molt a la bancada de la dreta, la gent nostra me referís, o del PSOE o nosaltres, parlava molt i resta de forces polítiques que d'alguna manera van decidir deixar desbloquejar, no?, i deixar que este govern vagi endavant, pues parlaven a la bancada de la dreta d'alguna manera posant en evidència, per una banda explicant el perquè d'aquest acord i per altra banda pues posant en evidència que aquestes forces polítiques no hi siguen del no i no hi siguen del rebuig i no hi siguen de l'acusació, però no van parlar per a res de les propostes programàtiques, anem a dir, o de l'acord. En cap moment la dreta aprofite per dir-te, no? De lo desagradable que va ser, no? De la sessió de investidura, perquè per una banda, bueno, hem parlat abans de la emoció, no? De la part positiva, anem a dir, però la part molt tremenda i molt colpidora de la sessió, jo t'ho dic perquè, a més, me diu la gent que no se traslladava fora, que des de la televisió no s'escoltava, no? Tot el soroll que n'hi havia dins.
Nosaltres quan sentim que Gabriel Rufián diu la dreta ha salvajada, sí que és veritat que els telespectadors ens sorprèn perquè no sentíem...
No estava captant. Va ser molt tremendo. Jo t'he dit que, com diríem, estava, no sé, com una miqueta assustada.
Per exemple, un dels moments on va veure la bancada de la dreta molt alterada, quin moment va ser?
Sí, pues va ser quan va parlar la representant de Bildu, que és una diputada elegida per la població, que té tots els drets, els mateixos drets que el senyor Abascal, que el senyor Casado o que tinc jo, per estar allí perquè representa a una part de la població. Pues en el discurs d'esta senyora, però també quan la presidenta del Congrés estava cridant-los a l'ordre, ahí se van
Merche
escoltar crits.
Merche Aizpurua. Molt bé, sí. La intervenció de Merche Aizpurua...
Va alçar ampolles quan era, bueno, absolutament... No sé com dir, jo vaig trobar que era un discurs, a més, que era molt correcte i sobretot que la llibertat d'expressió empara qualsevol diputat que parla ahí. Però és que, a més, no va dir cap bogeria ni cap cosa fora de... Allí van començar, però també quan va parlar, te dic, la presidenta del Parlament, ells estaven ahí a crit pelat, estaven dient en crits de, bueno, a esta senyora Aizpurua, assassins, terroristes, quan ells han pactat, el PP ha pactat en Euskadi, en Bildu, i el senyor Maroto va defensar que eren persones que... diputats de Bildu que han treballat molt per la pau perquè s'acabarà el terrorisme en aquest país, no? I això és aixina.
Bueno, ella va dir que el discurs del rei va ser un discurs autoritari.
Bueno, pues va criticar, és una cosa molt legítima que cadascú podem respectar la institució, però podem criticar perfectament un discurs del rei, com se pot criticar qualsevol cosa en aquest país, no? La cosa que tu acates una sentència, però tu pots dir mira, m'ha paregut bé, m'ha paregut mal, en fi. Bueno, la qüestió, allí van començar perquè independentment de que ho li agradi més o menys, que això és molt legítim, tu pots en el teu moment de parlar pots replicar, pots discrepar i pots explicar el que tu vulguis. El que no se pot és, ahir estaven a crits dient assassinos, terroristes, cállate, estaven cridant fins i tot a la presidenta del Congrés, estaven dient cállate, quan les va cridar l'atenció, estaven alçant-se, estaven pegant cols com allò, esto de fusta,
sí.
Impacta molt perquè des de fora m'han dit que no s'escolta tant, però quan ells estan colpejant, o les mans, o els peus, allò rebota tot, no?
Vostè va notar l'agressivitat.
No, molt. I estaven a crits, alçant-se, i pegant crits, viva el rei, quan venia Conter, quan li van cridar l'atenció la presidenta del Congrés, va cridar l'atenció perquè fos respectuós i deixaren parlar a una diputada que torni a dir que legítimament estava parlant i té que parlar allí i representa una part de la població. Ells van dient callate, estaven alçant, cridant llibertat, i allò pareixia un mercat o no sé, una manifestació al carrer, tot menys un Parlament que és la seu de la sobirania popular, i ahir tots els grups polítics i totes les diputats o diputades que estem representem a la població.
Mira, Adolfo Suárez estava també, ell és membre de la mesa, per tant, en televisió el veiem perfectament, i el teníem girat, li donem a l'esquena a la parlamentària, la persona que estava, la diputada que estava parlant, i Òscar Matute el va comparar a un jurat d'un programa molt famós que s'emetís en televisió, que es diu La Voz.
Sí. Quan sí, vaig escoltar, s'han fet moltes bromes, però bueno, en fi, és per traure algo d'humor a una situació que és molt dolenta, perquè pensem una qüestió. La mesa del Congrés té un paper institucional per el qual, més enllà de que cadascú o cadascuna dels membres també els nostres, no? Són d'un partit polític o d'una força política, la mesa té un paper institucional per la qual no se pot mostrar, de fet, com dir, ho tenen molt en contra, alhora fins i tot aplaudir, aportacions, el que siga, tenen un paper institucional que va més enllà del partit polític al que pertany cadascú, i és una actitud realment no és acceptable.
Ell diu que la va prendre a nivell personal.
Ah, claro, però és un membre de la mesa. és un membre de la mesa. Ahir jo crec que farien bé de cuidar, jo pense que en la mesa això ho parlaria, en fi, dic jo, que ho parlaria a nivell intern després, perquè no se poden admetre aquest tipus de qüestions, igual que no poden anar en carpetes, per dir alguna cosa, no? Pues del partit propi, etc. Perquè la mesa té un paper que va més enllà de cada partit polític i és una falta de respecte molt gran a un parlamentari que estiga, que està parlant, pues el, o l'anar-se'n com van fer tots els de Vox, quan es va donar la gana, que se'n van eixir tots, quan va parlar...
Sí, quan vas començar la intervenció, els diputats de Vox també van abandonar el,
claro, o el donar l'esquena, etc. En fi, en definitiva, mira, jo resumiria, Susana, aquesta situació de la següent manera. Tenim una dreta molt poc, no sé si dir civilitzada, però en tot cas molt, molt poc democràtica. No té res que veure en la dreta que tenim a, que n'hi ha a la resta d'Europa, de, no? Tenim una dreta que realment té un sentit molt patrimonialista del poder i si ells no governen, si ells no estan manant, consideren que és il·legítim el govern que està i només que ells no van fer ni una paraula, i ara en els debats que estic acudint estos dies, ells no diuen una paraula del, del programa de govern, que estem, en fi, de l'acord de govern, de les polítiques que podem, volem implantar, no diuen ni una paraula d'això, no tenen cap proposta, no tenen una proposta de país. Ells se dediquen a insultar, a dir qui són bons espanyols i mal, a repartir carnets d'espanyols i a crispar i a intentar infundir fins i tot por, no? Por en el sentit que Espanya se va hundir, Espanya tal, missatges apocalíptics, però cap proposta i cap idea en relació a les propostes que fem nosaltres de govern, que és un projecte de país que volem impulsar, no? I aprofundir en més democràcia, més corrupció i més polítiques que beneficien al país i a la gent.
Una de les notícies que també ha eixit ha sigut que Pablo Iglesias no sabia que n'hi hauria una quarta vicepresidència, que no se'ls havia informat.
S'estan fent moltes especulacions i jo no entraré en elles. Jo només que dic que això, tot això se va pactar, se va pactar entre Unides Podem i el PSOE. Sí que nosaltres no estem anunciant res, ho dic perquè pot donar aquesta sensació el fet de que des llavors s'està anunciant evidentment per part del PSOE i del president del govern, però és qui té la potestat. Nosaltres vam pactar en, se va pactar en aquesta negociació del PSOE que efectivament nosaltres no anàvem a fer públic cap càrrec ni cap nomenament perquè això és potestat del senyor Pedro Sánchez i que el PSOE i Pedro Sánchez en la mesura que volguessin anirien fent públics els nomenaments, els càrrecs i els ministeris que n'hi haurien i ja està. Nosaltres ahir no tenim que dir, però efectivament s'està complint el que s'ha pactat.
Després també parlaven de les presses de la investidura i després la parada de no anunciar els ministres. Bueno, en principi el diumenge li ho anunciaran al rei i dimarts es començarà a funcionar el ministeri, per lo vist ja el dimarts es comença a funcionar, però sí que se li ha, d'alguna manera se li ha reprochat per part de pues bueno, dels mitjans de comunicació, perquè evidentment van veure molta pressa a la investidura, però després hem vist que van a donar molts els ministeris i en cuentagotes. Això estava previst?
Bueno, això, com te dia, és... potestat de Pedro Sánchez i el ritme d'anunciar i anar decidint i anunciant els nomenaments és d'ell. I bueno, sincerament jo tampoc veig tant de retard hagut des de les últimes, aquestes últimes, l'última convocatòria electoral no va haver, no tenia sentit, tenia que haver des de ja abril, des del, que és del 2019, pues ja tenia que haver un govern, un govern de coalició, que era per lo que estaven lluitant. Clar que s'ha retrasat molt, però bueno, en este moment que passe una setmana des de que s'investigui, que se faça públic el govern, jo no crec que siga realment un temps exagerat, sincerament. Efectivament, tots tenen ganes de que això comenci a funcionar, però bueno, tot el món també pot entendre que aquestes coses no se fan en un dia ni en dos i se va fer efectivament molt ràpid un acord d'un govern de coalició, el acordar unes mesures per impulsar de manera conjunta. Jo crec que les coses ara s'han fet molt ràpid, s'han deixat passar molts mesos abans.
I la convocatòria de Vox per a este cap de setmana davant dels consistoris per reivindicar que Espanya també existe, què tal, què li pareix?
Pues em sembla, per una banda te diré, molt legítima, perquè n'hi ha, en aquest país n'hi ha llibertat d'expressió i tot el món se pot concentrar, tot el món se pot manifestar i pot expressar el que vulga. Me pareix trist i me pareix preocupant els missatges i el motiu, el, com diria, la convocatòria que la fan en un sentit impugnatori, en un sentit de que bueno, ells plantegen que aquest govern és il·legítim. De fet, representants públics seus, com va fer un militar de Palma, que té un càrrec allí, o bé un eurodiputat, ja saben, Germán Terch, crec que es diu, pues bueno, s'han públicament han cridat a un golpe d'estat, han cridat a les forces armades a Isir i a impedir aquest govern. És molt cridaner que en aquest país on la fiscalia pues, no sé, han causat a titiriteros o a artistes o a músics que tenen una lletra que no els ha agradat, en aquest país que passa això, pues, resulta que quan un càrrec públic que té una responsabilitat evident crida a les armes en contra d'un govern legítim, no passa res, és molt cridaner. I no perdem de compte que de vista pues que aquesta convocatòria, que com te dia és legítima, n'hi ha llibertat d'expressió en aquest país i de reunió i de manifestació, pues crida en contra d'un govern legítim que respon a la pluralitat del que se va expressar en les urnes en l'última convocatòria electoral. Per tant, és un govern legítim que s'ha votat, que té una majoria, que no els agrada i per tant ells estan plantejant que no és legítim i que volen tombar-lo. Pues bueno, hi ha llibertat d'expressió, però jo crec que en aquest país hem de fer una reflexió sobre la democràcia i sobretot la dreta s'hauria de mirar que quan ells no manen, la democràcia també està en vigor i les institucions també pues bueno, cal respectar-les, no?
Vostè, que tornem a repetir, estava allí. És cert, les amenaces que han recibit els membres del Congrés per a no donar suport a la investidura de Pedro Sánchez han sigut contínues? Vostè ha visualitzat algun tipus d'amenaça? Li l'han arribat a vostè al seu mòbil o per mitjà del seu mail algun tipus d'amenaça?
Sí, en el correu, en el mail, hem rebut tots i totes en major o menor mesura. Jo imagino que la gent o les persones que potser són més conegudes, els representants, els caps de els portaveus, per exemple, no, de cada partit, però tot el món hem rebut alguns correus i alguna gent el que denuncia és una cosa prou més salvatge, no? Perquè, bueno, recordem que tot el món ho sabia perquè ho va fer públic a la tribuna el representant de Teruel Existe, que de manera legítima pues va decidir donar suport a aquest govern, no? Perquè pensava que això afavoria els drets que defensa, no? Els interessos, els drets que defensa com a representant polític i la seva força política.
Bueno, la gent diu que és per treure rèdit per la seva regió.
Bueno, la seva regió. Totes les diputats i diputades que estem allí representem a un territori i volem efectivament impulsar defensar els interessos de la població i ell defensa molt legítimament els interessos de la gent que li ha votat i més enllà d'això a Espanya vaciada, diríem aixina, que són, com diríem, són polítiques que ens importa molt a Castelló, per exemple.
Ara quasi que tot el món té ganes d'anar a Teruel, no?
Pues mira.
Ja li llama tant l'atenció a tot el món.
Jo crec que, bueno, esta força política el que ha posat és en evidència, no? I ha posat molt en el tauler polític i en la taula unes necessitats que també ens afecten molt a Castelló. Nosaltres, tu recordaràs que ho hem parlat així, jo, i en aquest cas jo, com a representant aquí de Castelló, en volem posar en l'agenda tot aquest tema de l'Espanya vaciada,
si no, vostè
buidada,
se va passar
no?
Tota la legislatura dient-vos,
tema,
tota clar. La campanya dient-vos Castellón també existe,
clar,
no?
I les comarques de l'interior i esta Espanya rural oblidada que on la ciutadania té, pareix que siga ciutadania de segona, que no té drets, tot això ho defensem aquí de Castelló i me pareix molt bé que este senyor, en fi, el representant de Teruel Existe, pues posa en l'agenda esta qüestió que ja venien dient-la molts de nosaltres, però en fi, t'ho dia, legítimament volia donar suport a aquest govern i sabeu tot el món ja pues que ha patit persecució, ha hagut d'estar escoltat per la policia, no va poder dormir en la seua casa aquesta nit perquè, bueno, pintades, amenaces, entonces tot això parla d'una dreta i una extrema dreta que realment no són democràtiques i no accepten la democràcia, les decisions en fi, de representants polítics.
I que canviara el seu vot a última hora quan va conèixer l'acord entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, el PRC? Què li pareix?
Bueno, a mi me pareix molt legítim. És que jo crec que les forces polítiques tenen dret a decidir, a valorar i democràticament plantejar. No veig tan clar. Este senyor va plantejar que va dir que en la seva força política, la que representa, pues van valorar això i me pareix absolutament legítim. Jo no, en cap moment, este senyor li diria una altra cosa. Diferent és el cas d'Ana Oramas.
Ahí anava.
Que tot el món, sí, clar.
Sí, anava
direct. Diferent és este cas de la senyora Ana Oramas, que ja va dir que no, que anava a votar que no quan la seva força política, el seu partit, en la seva executiva, van per unanimitat, van decidir donar suport. I ella, de motu propio, anem a dir... Personalment va decidir que no, això és prou més qüestionable, haurà de plantejar, la seva força política tindrà que prendre les mesures que pertoquen, no? No vaja, però bueno, la valoració evidentment és molt diferent. Ella no va fer cas al que li va plantejar la seva
formació,
formació política, perquè ella se va presentar a les eleccions en este partit, no se va presentar per lliure, no? Això és prou més criticable, però bueno, tot lo de més, pues bueno, la democràcia és això, i la democràcia és dialogar i és també respectar també el posicionament de adversaris polítics, però que en definitiva representen a la voluntat popular.
Vamos, que no se cremarà Espanya, que no hi haurà un sisme i se mos tragarà la mar.
Efectivament. Jo crec que la gent, més enllà d'aquests missatges de la dreta i de l'ultradreta de crispació...
Mire, vosaltres el que volem així en esta província, jo li parlo pels oients d'esta emissora, és que ens arribe el que ens té que arribar. Nosaltres volem que se mos financie justament, que el que se mos ha promès que se mos concedisca. I si ho tenim que fer a través de vostè, Marisa Saavedra, pues li ho demanem perquè vostè ho faci. I jo li pregunte, està en aquesta línia?
Pues per descomptat. Mira, jo crec, Susana, que més enllà d'aquests missatges de crispació i aquestes amenaces i tot aquest soroll que volen fer alguns que no volen que este govern vagi endavant, jo crec que nosaltres anem a demostrar que som un govern de coalició progressista responsable. Jo crec que tot el món, perquè és públic, l'acord de govern no planteja cap bogeria i ningú, de fet, ninguna d'aquestes forces polítiques que s'oposen han plantejat cap alternativa ni han comentat res d'aquestes propostes perquè són molt raonables i són molt responsables. Nosaltres el que plantegem és que aquest país avance en més justícia i que la gent pugui viure en condicions. De manera que nosaltres plantegem mesures, tot el món ho pot veure en l'acord de govern, que és públic, que tenen que veure en el treball, en un treball digne, perquè en aquest país ha crescut molt la precarietat en els últims anys i molta gent, fins i tot que té treball, no pot viure. Volem que la gent pugui treballar i viure en dignitat i en condicions dignes. Volem defensar els serveis públics, que són un tresor que tenim en aquest país. La sanitat nostra és referent en tot el món. I en aquests últims anys, la dreta, quan ha manat, i on ha pogut, i les comunitats autònomes, ha anat privatitzant serveis i en un intent de carregar-se una sanitat pública que tenim com a bandera, hem de defensar-la i per a fer negoci en empreses privades, no? Nosaltres tenim claríssim que hem de defensar els serveis públics, que són per a tots i totes, i que a més són un dret de la ciutadania. Volem lluitar també i hem parlat de polítiques, plantegem polítiques en defensa d'equilibri territorial perquè tots els espanyols i les espanyoles visquen on visquen, una zona, un poble de l'interior perdut o a la costa o a una ciutat o a un poble xicotet, que tinguin els mateixos drets. És a dir, lluitar contra el despoblament rural, que realment és un drama que estem patint també en les comarques de Castelló. I volem que la gent note en la seva vida, a partir d'avui, quan comencem, que la gent nota que milloren les seues condicions de vida, perquè nosaltres també plantegem mesures que tenen que veure l'abaratament del lloguer, que la gent puga viure en condicions dignes, perquè això és un dret constitucional, el dret a l'habitatge, o que puga pagar el rebut de la llum, acabar en la pobresa energètica, que és una vergonya d'aquest país. De manera que plantegem mesures que tenen que veure en tot això i també en la regeneració democràtica, en la lluita contra la corrupció. Plantegem mesures molt clares que tenen que veure en això, perquè som la vergonya d'Europa en el tema de la corrupció. Hem sigut en aquests últims anys realment referent de corrupció, no? I això és el que no volem, no? De manera que plantegem tot això, una fiscalitat justa, pues bueno, un transport que realment vertebre el nostre territori, transport públic, fer front, per exemple, bueno, no vull ser molt pesada, molt exhaustiva, ja parlarem potser en un altre moment, però bueno, tot el tema atendre a l'emergència que tenim climàtica, que és realment un repte molt important i una oportunitat de crear empleo, treball, i l'emergència feminista, que diem, no? Tota la situació que tenim de violència masclista, que pensem que requereix polítiques molt decidides perquè ens estan matant, no? I ahí fan falta polítiques de prevenció, d'educació, d'un canvi cultural, però també polítiques que per atendre, no?, a les persones que estan patint aquesta situació.
Marisa, vostè sap que sos ràdio, que estem en directe, que se m'on va el temps, però bueno, dit queda, i per part dels ciutadans, crec que parle per part dels ciutadans, ara tenen l'oportunitat de fer tot el que vostè ens acaba de llegir i espero que així siga. Moltes gràcies per haver vingut, Marisa.
Gràcies per convidar-nos i tindrem més ocasió de parlar de com se van implementar aquestes mesures. Moltes gràcies.
Bon dia.
Don't show up. En Kenem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids. Toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Villarreal Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anne Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Germán Renau, diputat nacional per el Partit Socialista. Molt bon dia, Germán.
Molt bon dia. Bon dia.
Pedro Sánchez és president d'Espanya.
Uh-huh. Correcto.
Supongo que estarà... ¿Qué emoción? ¿Está contento? ¿Está ilusionado? No sé, defina usted qué...
En primer lugar, yo creo que lo que sentimos prácticamente todos los socialistas, o todos los socialistas sin excepción, es satisfacción. Uh-huh. Satisfacción porque esto ha sido un camino muy largo, uh-huh. porque yo creo que 2019 es un año que se puede definir como un año en funciones, uh-huh. porque desde la votación de los presupuestos allá por febrero vimos que el gobierno no podía continuar, no podía uh-huh. seguir avanzando tal y como estaba, porque estaba trabado, uh-huh. y se decidió ir a un adelanto electoral. Y desde ese momento el gobierno entró en funciones y no ha podido realmente trabajar para todas y todas las españolas tal y como le hubiera gustado. Y eso es lo que ha marcado la tónica de 2019. Y 2020 empezó la sesión de investidura el día 3 de enero, con lo cual yo creo que marca una diferencia abismal entre lo que vivimos el año pasado y lo que vamos a vivir a partir de ahora. Y es que por fin tenemos un gobierno en plenas facultades, lo tendremos durante esta semana con los nombramientos de los ministros, uh-huh. y por fin se podrá empezar a trabajar en el futuro de este país, que es lo que realmente hace falta, salir un poco de ese bloqueo en el que estábamos y empezar a trabajar en serio porque hay muchísimas cosas que hacer.
Uh-huh. Mire, el día en el que sí realmente ya es... Pues la votación decide que Pedro Sánchez ya es presidente. Usted estaba allí y, por lo tanto, yo quiero que le traslade a los oyentes la sensación, porque horas antes nos apuntaban el hecho, después del famoso, el famoso discurso uh-huh. de la representante de Ciudadanos, donde... A todos ustedes les pedía si alguien no era valiente, uh-huh. si no había algún valiente para decir no a este gobierno que ella denominaba un gobierno, si no ilegal, si ilegítimo. Uh-huh. Uh-huh. Cuando realmente, bueno, la gente pensaba si al final esto sería o no, cuando realmente ya se dan todos los votos, la sensación que usted tiene en ese momento...
Pues en el momento en el que...
¿No tuvo miedo en ningún momento de que la votación saliera como salió?
No. Miedo de que saliera como... O sea...
¿De que alguno de sus compañeros, diputados del Partido Socialista...
No, en absoluto. Estábamos totalmente convencidos.
Cuando oían aquellas palabras de... Sí. de Inés Arrimadas.
Yo cuando Inés Arrimadas llamaba a ver si había algún diputado valiente, yo creo que quedó bastante claro que lo que había era 167 valientes en ese hemiciclo, los 120 diputados del Partido Socialista y el resto de diputados que han votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez a pesar de amenazas, coacciones, insultos. Yo creo que el valor se ha demostrado manteniendo
ella
las posiciones y las ideas.
Ella se dirigía a los diputados socialistas.
Sí.
Se dirigía a ustedes, les decía...
Sí, básicamente ella apelaba al transfugismo. Ella estaba esperando que hubiese algún transfuga. A ver, yo creo que el transfugismo quedó bastante descartado hace muchísimo tiempo.
¿Ninguna duda durante esa mañana de que hubiera habido alguien que dijera no? Me refiero a su formación, no a las demás.
No. De las demás formaciones, evidentemente, cada uno ha votado lo que en conciencia ha considerado que tenía que votar, fruto de convencimientos personales y convicciones de su partido, o fruto de acuerdos a los que se ha llegado con el Partido Socialista para alcanzar esta investidura. Los diputados y las diputadas socialistas lo tenemos muy claro desde el principio. Nosotros nos presentamos a unas elecciones con una intención que es llevar al Partido Socialista a la Moncloa, al gobierno de España, y desde luego ninguno y ninguna de mis compañeros tenía ninguna duda al respecto y no iba a pasar. O sea, esto eran las esperanzas vanas de quien ya no tiene un proyecto político y aspira a que alguien se equivoque o que alguien traicione o que... Es una esperanza totalmente vana la que depositaba la señora Arrimadas en la bancada socialista. Yo creo que en ningún momento hubo ningún riesgo de que hubiese un diputado o una diputada que decidiera votar en contra.
Sí, mire, yo esto se lo pregunto porque, verá, como hay tantas cámaras y luego se ha hablado tanto sobre esto, pues estudiaban los gestos, los gestos que el cuerpo delata. Porque usted me está diciendo, mire, yo estaba allí y en ningún momento tuve ninguna duda de que ninguno de mis compañeros no votara a favor de esa investidura. Pero, mire, Adriana Lastra, cuando nombran el nombre del presidente Pedro Sánchez, rompe a llorar.
Sí, pero bueno...
No pudo aguantar la...
Y no fue la única. Yo,
en ese momento es que ya como que acaparó todas las cámaras.
Sí.
Y claro, hubo muchas interpretaciones. Ajá.
Yo la interpretación que haría de la reacción de Adriana es porque realmente ella es la artífice principal y protagonista casi, digamos, absoluta del acuerdo que ha hecho posible esta investidura. Evidentemente, el acuerdo parte pues de la voluntad de la dirección del partido, de Pedro Sánchez en concreto, pero es Adriana la que está día a día bregando y negociando tanto con Podemos como con otros partidos para alcanzar un acuerdo que ha sido muy complicado, y es la realidad. Y ella, yo estoy convencido de que lo que le pasa en ese momento es que libera una tensión acumulada que tenía desde hacía muchísimo tiempo atrás. Y cuando digo muchísimo tiempo, no me refiero únicamente a esta negociación, sino que estoy hablando de la repetición electoral, estoy hablando de todo lo que pasó antes, todo lo que ha pasado después. Y obviamente también pues por la tensión que se ha ido acumulando, porque estamos hablando de una investidura que yo creo que ha sido de las más broncas y de las más sucias de los últimos tiempos, por la actitud de las bancadas de la derecha, que se han comportado como niños mal educados en el patio del colegio, porque no tiene otra explicación lo que han estado haciendo estos días.
Sí, de alguna manera, cuando yo veo las imágenes, mi interpretación es pues que es que tenía, pues se sentía orgullosa de que diera fruto a aquellas negociaciones. Esa fue mi percepción.
Sí, yo lo interpreto así también.
Que yo tuve esa percepción. Ya se ha llegado. Ya es Pedro Sánchez presidente. Está en coalición con Pablo Iglesias, con Unidas Podemos. El hecho de que después, porque claro, han dicho muchas prisas para la investidura, pero después se retrasa en decir quién serán los ministros.
Sí.
Carmen Calvo, lo que dijo al día siguiente, porque usted sabe lo que pasa, que es que mire, el periodismo y los políticos estamos totalmente vinculados, por lo tanto, queremos noticias cada 5 minutos, usted lo entiende, ¿no?
Perfectamente.
Vale. Pues Carmen Calvo dijo que, debido a lo bronco que había sido todos estos días, sí que Pedro Sánchez había hecho, el presidente había hecho como una reflexión, y por eso el retraso de los ministros.
Es posible. Yo, la verdad es que No, en primer lugar, no estoy en la cabeza del presidente y el nombramiento de los ministros es potestad única del presidente del gobierno. Uh-huh. En cualquier caso, sí que se ha hablado de que la intención era que este mismo viernes, hoy, hubiera uh-huh. habido un primer consejo de ministros, pero también hay que ser realistas. Realmente, yo creo que después del 1 va el 2, y creo que no hubiera sido una actitud tampoco muy leal por parte del presidente si uh-huh. hubiese tenido ya los ministerios, digamos, nombrados antes de ser elegido presidente en la sesión de investidura. Uh-huh. Una vez es elegido presidente en la sesión de investidura y recibe la confianza de la Cámara, es cuando tiene que ponerse a trabajar para conformar los ministerios. Y evidentemente esto es una coalición, uh-huh. hay que conjuntar muchísimas cosas y además... pues no todos los ministros pueden estar disponibles, hay que uh-huh. ver cómo se reparten las competencias y por supuesto eso lleva cierto tiempo. Yo creo que correr te puede llevar a tropezar y es cierto que había que hacer esta investidura cuanto antes precisamente porque formar un gobierno no es una cuestión de 48 horas uh-huh. y si hubiésemos retrasado la investidura una semana, ahora estaríamos hablando de 2 semanas más para la conformación de gobierno.
El presidente comunicará el domingo al rey la lista de ministros uh-huh. y el martes habrá el primer consejo de ministros. Esto es un comunicado de Europa Press, sí. por lo visto.
De ahora mismo, porque yo no tenía...
Sí, sí, sí. O sea, ya le digo que, uh-huh. que claro, los medios de comunicación...
Esto va al minuto.
Al minuto. Perfecto. Por eso queremos... Queremos a veces tanta información sí. y a veces queremos correr un poco más de lo uh-huh. que corren las instituciones. Usted me dice que, claro, los ministros pues tienen que ir pues eso, conformando, tienen uh-huh. que hablar y demás. Pero claro, Pablo Iglesias, la misma noche de la investidura, uh-huh. está en un programa, en televisión. ¿Sí? A primera línea, y él ya avanza quién son sus ministros.
No, realmente él en el programa lo que dijo es que él no podía confirmar ni desmentir porque eso era potestad del presidente. Es cierto que ha habido muchas filtraciones, uh-huh. pero bueno, filtraciones, sabemos que esto es un poco lo tradicional. Uh-huh. Ahora está habiendo confirmaciones casi minuto y resultado, esto parece carrusel deportivo, pero que, realmente, claro, sí. es una cuestión de, mire, es que, de presidencia.
Sabe, me ha hecho reír porque, sí, es verdad, mire, aquí como trabajamos con fútbol, porque evidentemente sí. estamos en primera división,
claro.
pues lo del carrusel deportivo es verdad. Nosotros
es así,
lo utilizamos.
Además, sí, sí, ahí sí, está, sí. Hay que, me imagino que todos los medios estarán contactando con sus enviados en Moncloa o en la sede de Ferraz a sí, ver cuál
sí,
es la última
sí,
noticia.
Eso es.
Y pedirán paso, igual suena hasta el morse este del gol, de ahí nuevo ministro.
pues casi. Mire, y al día siguiente, Carmen Calvo vuelve otra vez a decir, mire, aquí no habrán dos gobiernos, habrá un solo gobierno.
¿En efecto?
Y habrá un solo comunicado que saldrá de Moncloa. Y lo mismo, Pedro Sánchez quiere que no se olvide que él es el presidente del gobierno, lo único que tiene potestad constitucional de formar un nuevo ejecutivo y lo ha demostrado con gestos de autoridad sucesivos después de la investidura. Es decir, en el momento en que Pablo Iglesias hace público esto, yo creo que hay una reflexión y se sientan y dicen, vamos a firmar un documento uh-huh. donde nadie pise a nadie y donde las cosas se digan a través de Moncloa.
Sí, de todas formas, yo ese documento, estás hablando del acuerdo de resolución de conflictos uh-huh. que se ha publicado, no sé si fue anteayer, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí.
Hombre, eso no se redacta tampoco en una hora. Uh-huh. Eso estaba trabajándose ya con ello y evidentemente pues tenía sentido también que fuese después de la investidura. Pero es lo más normal del mundo, ¿eh? Uh-huh. Todas las coaliciones, la mayoría de las coaliciones, trabajan con un sistema de resolución de conflictos para no dejar que una diferencia de opinión te lleve a una discusión que puede provocar una crisis de gobierno. Lo más lógico uh-huh. es que sabiendo que es una coalición, sabiendo que hay divergencia en los puntos de vista, hay que saber de antemano que en algún momento se uh-huh. va a producir una diferencia de opiniones y se va a producir un conflicto. Y lo uh-huh. más sencillo es tener un mecanismo de resolución de conflictos, que es lo que se ha hecho. Y de hecho, el mecanismo de resolución de conflictos este que se ha establecido, pues tampoco tenía ni siquiera una necesidad de ser público, pero yo creo que en aras de la transparencia que se está llevando en todo momento, uh-huh. se ha hecho muy bien en entregarlo a los medios y a la ciudadanía para que sepan que nosotros somos conscientes, plenamente conscientes, de que en algún momento puede darse una diferencia de opiniones, pero que estamos preparados para que se dé y para saber cómo resolverla.
Mire, nosotros agradecemos que sea todo muy público, porque al haber tenido este periodo un poco convulso políticamente, la sociedad se ha hecho... una profesional política.
Sí, es verdad. Eso es una cosa que llama mucho la atención.
Entonces, en este momento, queremos saber qué está ocurriendo. Uh-huh. Yo creo que es el momento en que el ciudadano más alerta o más preocupado está por su futuro y sabe que su futuro depende de la política. Uh-huh. O sea, que deberían estar muy contentos los políticos.
De hecho, yo creo que es muy interesante el cambio, digamos, de conciencia que ha habido en la ciudadanía de unos años a esta parte, en la que recuerdo que siempre se bromeaba con, en las cenas de familia está prohibido hablar de política y religión.
Sí.
Y a lo mejor ahora ya solamente está prohibido hablar de religión, porque, uh-huh, porque la verdad es que la política está en prácticamente todas las reuniones de amigos, todas las reuniones de familia, o igual es de formación mía,
no,
por el hecho de que estoy un poco metido en esto, pero evidentemente se habla mucho de política en la calle. Uh-huh. Creo que la gente ha ganado muchísimo en conocimiento del sistema político, uh-huh, y de los políticos, de los partidos y de las instituciones, y eso es muy bueno, porque realmente yo creo que había un poco de desconexión de la ciudadanía con la política. Uh-huh. Y la política afecta absolutamente
a todo,
todas las parcelas de la vida de la ciudadanía, y es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de cómo funciona.
Uh-huh. Después, algo que también pues bueno, dicen o se comenta, es el hecho de que haya una cuarta vicepresidencia, que dicen se supone que Pablo Iglesias no era conocedor de este tema, porque en principio solo habían dos vicepresidencias, ahora, uh-huh, hay tres vicepresidencias. Uh-huh. La opinión de Pablo Iglesias, es cierto que la opinión del líder de Unidas Podemos no ha dado ninguna opinión pública. Es, uh-huh, decir, esto son especulaciones del mundo del periodismo. Supongo que por la sorpresa que él mostró en el momento que alguien le preguntó. Uh-huh. En el momento en que, fíjese que ahora están todos perseguidos, es decir, sí, no les dejamos ni a sol ni a sombra. En el momento en que se declara que hay una vicepresidencia, a él se le pregunta y él dice, bueno, pero no, no se ha pronunciado. Pero sí se ha sorprendido.
Sí, bueno, tampoco me parece algo, digamos, desde el punto de vista del acuerdo, tan, uh-huh, digno de destacar. Sí, uh-huh, que me parece muy, muy importante por el hecho de qué vicepresidencia es, quién la ostenta, uh-huh, y qué áreas va a manejar. Las cuatro vicepresidencias realmente tienen un sentido eminentemente político. En primer lugar, Carmen Calvo llevará una vicepresidencia política, la coordinación de la acción de gobierno.
Esta era esperable.
Y las relaciones con las Cortes, relaciones, uh-huh, institucionales, etcétera. Uh-huh. Después tenemos la vicepresidencia segunda para el señor Pablo Iglesias, que se estará centrada en materias sociales, la Agenda 2030.
Que lleva 4 años esperándola, es decir, es real que él se ha sentido satisfecho porque sí que va a hacer algo en lo que realmente él se siente realizado.
Sí, sí, sin duda, ahí, sin duda. Y además es una cuestión muy importante por el hecho de que, como estoy diciendo, que las vicepresidencias tengan un sentido político muy claro. La, uh-huh, segunda vicepresidencia se ocupará de materias sociales y la Agenda, uh-huh, 2030, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
dependencia
de Calviño, uh-huh, que va a estar centrada en cuestiones económicas, y es muy importante porque evidentemente para llevar adelante cualquier proyecto político, uh-huh, la economía es fundamental, porque, uh-huh, al final la economía es política y la política es economía. Y era, yo creo que es muy, muy llamativo el hecho de que haya surgido esta cuarta vicepresidencia por el hecho de que es una vicepresidencia muy significativa. Yo cuando estuve aquí...
Teresa Rivera.
Claro, estuve aquí el mes pasado, estuvimos, uh-huh, hablando monográficamente, ¿no?, de la cumbre del clima, uh-huh, y yo ya decía en aquel momento que España había dado un paso adelante muy importante en cuanto a la cuestión de la transición ecológica y de la emergencia climática que vivíamos. Uh-huh. Y el hecho de que la transición ecológica alcance el rango de vicepresidencia y además de transición ecológica asume las competencias en el reto demográfico, creo que marca claramente la intención política de este gobierno. Tengamos en cuenta que hace menos de 2 años, antes, uh-huh, de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, Transición, uh-huh, Ecológica era una Secretaría de Estado.
Uh-huh.
Y pasó en 2 años de ser Secretaría de Estado a ser un ministerio que absorbió las competencias de energía que estaban en industria, uh-huh, y ahora ha pasado a ser una vicepresidencia.
Uh-huh.
Yo creo que deja patente la importancia que la hoja de ruta y la importancia que le está dando este gobierno a una realidad que nos va a arrollar, que es la emergencia climática y, por supuesto, el reto demográfico. Porque al final es un poco la relación que tenemos, porque todas las otras vicepresidencias marcan un poco la relación que tenemos con la economía, la uh-huh. relación que tenemos entre nosotros uh-huh. en materias sociales, y esta va a marcar la relación que tenemos nosotros y nosotras con el entorno en el que vivimos.
La obligación que tenemos.
Claro, por una parte con el territorio en el que vivimos y por uh-huh. otra parte con el planeta en el que estamos, porque es el único que tenemos. Uh-huh. Y realmente es muy, muy importante porque está marcando claramente una intencionalidad destacada.
Uh-huh. Después, algo que yo creo que a usted y a todos los valencianos les agrada es tener a José Luis Ábalos, porque el hecho de ser valenciano, como que... Bueno, con que parlem el mateix idioma vamos a entender més, ¿no?
También. Es veritat. Bueno, José Luis Ábalos, yo creo que está siendo un magnífico ministro de Fomento. Uh-huh. Está cumpliendo con todas las expectativas. Aquí llevábamos reclamando la liberalización de la AP7 desde años infinitos, no recuerdo desde cuándo. Uh-huh. Y era un compromiso que se adquirió con el pueblo valenciano. Y evidentemente era algo que había que hacer urgentemente. Ahora que ya está liberalizada la AP7, el siguiente paso, lógicamente, es crear una red de accesos. Estoy convencido de que esto se hará durante este mismo año, se empezará a trabajar en este tema. Y, por supuesto, pues teniendo en cuenta que la AP7 ahora va a aumentar el tráfico, pues habrá que tener en cuenta también cuestiones medioambientales, del territorio, cuestiones de ruido, porque no es lo mismo el ruido que tiene una autopista de pago con el tráfico que tiene que la que va a tener ahora la AP7, siendo ya gratuita, que el tráfico obviamente aumentará notablemente. Y todo eso es muy, muy importante que el ministro de Fomento sea valenciano. No por nada. Evidentemente un ministro de Fomento trabaja para toda España. Pero desde luego tendrá muy presente las necesidades de los valencianos y no se le olvidarán. Eso lo tenemos claro.
Como entiende el valenciano, Germán, usted le habla así en valenciano y entonces él dice, pues sí, casi que oye más y que se gira, ¿no? En el momento que le habla.
En efecto.
Porque aquello de que cuando vas y viajas a otro país y oyes tu mismo idioma, dices...
Anda, mira, un español por
pues
ahí.
Eso es. Porque tenemos un diputado nacional de Castellón, pero tenemos un ministro de Fomento valenciano y hay que...
Bueno, hay cinco diputados de Castellón que independientemente del partido al que representan, yo estoy convencido de que representarán bien los intereses de Castellón, ¿vale? O por lo menos espero que así lo hagan y que sean consecuentes cuando llegue el momento de defender los intereses de Castellón. Es cierto que representamos a todos y a todas las españolas, pero hombre, tenemos que tener una deferencia por el por la provincia por la que somos diputados, evidentemente.
Germán, cuando se aprobaron los presupuestos,
hombre, espero que sí.
¿Espero?
Espero.
¿Solo espera o está seguro?
A ver, yo estoy convencido de que sí, y espero que sean cuanto antes. Espero que sean cuanto antes porque acabamos de empezar el año y es momento, ya tendrían que estar aprobados, lógicamente, pero cuanto antes se aprueben, estoy convencido de que se aprobarán porque hay... yo creo que hay una mayoría suficiente en el Parlamento para sacarlos adelante. Evidentemente, la mayoría que ha dado la investidura a Pedro Sánchez no es suficiente para aprobar unos presupuestos, pero sí que habrá una mayoría suficiente a la hora de aprobarlos. Y yo lo que espero es que sea lo más rápido posible para dejar de tener unos presupuestos prorrogados desde hace 2 años prácticamente y empezar a trabajar con una realidad social que ha cambiado muchísimo en este tiempo.
¿Está convencido que los negociadores que ha tenido el presidente Pedro Sánchez hasta ahora para su investidura serán igual de buenos para negociar los presupuestos?
Por supuesto. Yo creo que...
No le cabe ninguna duda.
No me cabe ninguna duda. De hecho, yo creo que estos presupuestos van a ser unos presupuestos muy sociales. Van a tener en cuenta, en primer lugar, la Comunidad Valenciana, sin duda, ya en los presupuestos que no se aprobaron y que nos trajeron a este proceso electoral casi infinito, ya cumplían con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y traían inversiones por el 10% del total de los presupuestos generales del Estado a la Comunidad Valenciana. Eso se seguirá respetando. Aquí en la provincia de Castellón el presupuesto aumentaba en un 70% respecto al presupuesto del Partido Popular anterior. Yo creo que van a ser unos presupuestos igual de buenos y si no mejores para tanto la provincia de Castellón como para la Comunidad Valenciana. Y ya te digo que espero que se pongan en marcha las negociaciones lo antes posible para poder llevarlos, aprobarlos cuanto antes y empezar a trabajar ya con unos presupuestos nuevos y adaptados a la realidad en la que estamos.
Germán Renau, muchas gracias por haber venido. Espero que venga pronto, después,
cuando queráis,
para hablarnos de esos presupuestos aprobados, que no lo esperan solamente ustedes, sino toda España.
Lo sé.
Y muchas gracias por haber venido.
Pues muchísimas gracias a vosotros y espero poder estar aquí siempre que queráis.
Show must go! Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Vila-real.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Continuem en Protagonistes de Vila-real, un diputat nacional així amb nosaltres, Òscar Clavell, diputat nacional per Partit Popular. Bon dia.
Molt bon dia.
Ja tenim president.
Ja tenim president, per desgràcia d'Espanya. Ja tenim president perquè s'ha consumat la traïció socialista a tots els espanyols. Uh-huh. I és molt lamentable. Uh-huh. És molt lamentable perquè, efectivament, el Partit Socialista va guanyar les eleccions tant en abril com en novembre, i això n'hi ha que reconèixer-lo. Uh-huh. Democràtica i legítimament ha guanyat les eleccions, i, per tant, al Partit Socialista li corresponia aquesta obligació de formar govern. I tenia dues opcions, el Partit Socialista. Pedro Sánchez tenia dues opcions. O mirar cara als constitucionalistes, cara al Partit Popular i cara a Ciudadanos, o mirar a aquells que volen formar govern d'Espanya però que són anti-Espanya. Llámese Podemos, llámese Bildu, llámese Esquerra Republicana i altres tants. I des del primer moment, des del dia 10 de novembre, que era diumenge, al dimarts 12 de novembre, uh-huh, ja vaig dir aquell abraç famós de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez. És a dir, que va agarrar la línia dels anticonstitucionalistes, dels anti-Espanya, per a conformar i se govern.
Mire, quan ell diu la frase famosa davant del rei, perquè fa la presa de possessió de president, el president Pedro Sánchez, i diu 8 mesos de negociació per tan sols 10 segons que ha durat la presa de possessió, i el monarca li contesta que ha sigut ràpid, simple i sin dolor. El dolor vindrà després.
I té tota la raó del món. Però és que una qüestió important. Per arribar...
Quan diu el dolor vindrà després, a quin dolor se referís?
Ui, per tots els puestos li vindran els dolors. Partim d'una qüestió molt important. Per arribar al resultat que hem arribat a novembre, no feia falta repetir eleccions. En el resultat electoral que va tindre en abril, perfectament la suma que ha aconseguit, que era la suma que venia de la moció de censura, no mos enganyem, que ella arriba a ser president del govern després d'una moció de censura, en el recolzament de Podemos, en el recolzament dels independentistes, en el recolzament dels proetarres de Bildu, i esos mateixos apoyos que té ara, els haguera pogut tindre en abril. Però ell tenia una previsió, o els seus gurús sociològics pensaven que podia arribar perfectament a 140 o 150 diputats. I s'ha demostrat que no, que anava baixant i a marxes forçades el Partit Socialista. Pactar en els enemics d'Espanya, pactar inclús en els que han assassinat a socialistes, perquè n'hi ha socialistes, al igual que gent del Partit Popular, al igual que jutges, al igual que periodistes, al igual que xiquets que passaven pel carrer, que han sigut assassinats per la banda terrorista ETA. I estar sentat en l'hemicicle estos últims dies i veure com un ministre com era Marlaska aplaudir la intervenció de la representant de Bildu condenada per actes terroristes, me pareix lamentable. I això són els socis del Partit Socialista. I el Partit Socialista és un partit que fa falta en Espanya. El Partit Socialista, que té 140 anys, que són un munt d'anys d'història, ja ha fet coses roïns, efectivament, però també ha fet coses molt bones per la democràcia i per Espanya. No se mereix tindre un líder, com és Pedro Sánchez, que acabarà en el Partit Socialista en 140 anys d'història i pretén acabar en 5 segles d'història que té Espanya. Però el Partit Popular estarà ahí per a evitar que aquest extrem arribi.
Quan Òscar Batute... riu de Adolfo Suárez perquè el compara en un programa de molt conegut que és el de La Veu, perquè li dona l'esquena, i vostè és que tenim que recordar als nostres oients que vostè estava allí.
Sí, jo estava allí.
Quan vostè sent aquestes paraules d'Òscar Matute, vostè què sent?
Mire, però és que jo m'he sentit allí dir-li als socialistes verdugos. Dilos, per part d'Esquerra Republicana, que els importa un comino la governabilitat d'Espanya.
Sí, però...
Parlant de Bildu, sentir els que encara no han condemnat els assassinats de persones que per diferències ideològiques han mort, han deixat la seva vida, per tindre la llibertat i per tindre la Constitució i per tindre la democràcia que afortunadament tots podem disfrutar, inclús ells, els assassinos, perquè si aquests assassinos estan ahí, aquests que defensen els assassinats d'ETA estan avui en dia parlant en el Congrés dels Diputats, és gràcies a la democràcia, no mos enganyem. Pues vore, com persones que han deixat, és que me'n vaig a les declaracions del fill de Fernando Mújica, un socialista que va ser assassinat per part dels terroristes d'ETA, i que ara el partit en el que militava son pare, i que va morir son pare per ser militant socialista i per defendre la llibertat i la Constitució i la democràcia, que ara estiga pactant o que se basen els vots d'aixòs terroristes per a poder arribar al govern, és lamentable. Però és que veure com atacaven al Tribunal Suprem, veure com atacaven al Tribunal Constitucional, veure com atacaven al cap de l'Estat, al rei, veure com atacaven a la Constitució, que és la base legal, democràtica, que ens ha donat els millors 40 anys de la història d'Espanya més recent, me pareix molt preocupant. I que puja Òscar Matute de Bildu, que puja qui siga de part d'Esquerra Republicana o de qualsevol altre partit que vol acabar en Espanya, me pareix molt alarmant.
En aquest moment, quan Òscar Matute fa ixa indicació sobre Adolfo Suárez, vostè què sent? Al seu alrededor què passa? Mire, vosaltres només veiem ixa imatge des d'ací, i vostè estava allí.
Sí, jo estava allí.
Què va ocorrer en aquest moment, quan diu que se pareix al programa de
pues,
La Voz?
Indignació. Indignació, entre altres coses, no per ser company meu, Adolfo Suárez i Llana, que ara és diputat del Partit Popular i membre de la mesa del Congrés, sinó per ser familiarment el que representa. Son pare, Adolfo Suárez, el primer president de la democràcia espanyola, va ser el que juntament al rei Juan Carlos I van tornar els valors democràtics a la societat i a la política espanyola. I ese senyor Matute, segurament, al igual que els seus amiguets d'ETA, hagueren volgut acabar tant el pare com en el fill. Simplement per les idees que representen. I a mi que se burle d'una persona que no li donen el valor a esa persona per ser fill de qui és, que ja té prou valor ell, però sobretot per lo que representa son pare en la democràcia, en la Constitució d'este país, me pareix insultant. Per ser Constitució, que dels set pares de la Constitució, dels set persones que van portar aquesta transició, quatre d'ells van acabar en el Partit Popular, militant en el Partit Popular, un d'ells el nostre fundador, Manuel Fraga. Per tant, quatre de set són persones que han acabat la seva vida política en el Partit Popular.
Quan... Perquè, clar, això és el discurs que vostès tenen, és que vostès ens donen i ens il·lustren, està molt bé, però vostè arriba a parlar en Adolfo Suárez en com se va sentir després de que aquesta persona el... pues això, li fera ixe comentari. Ell, vostè va parlar d'ell, sap quina sensació va tindre?
Inclús més que ixe comentari, perquè al final és un comentari que mos pot agradar més, mos pot agradar menys, però més ofensiu va ser inclús les declaracions de la primera portaveu de Bildu que va parlar en el primer dia, en el primer debat.
Merche Rizpua.
Ixa senyora va ser molt més ofensiu les declaracions que va tindre allí, inclús va dir de verdugo o de fascista al rei Felipe VI.
Sí, va dir que era autoritari en la seua,
pues,
en el seu discurs.
Si ells són autoritaris, si el rei és l'autoritari o els demòcrates som els autoritaris, què són els que hasta fa quatre dies en este país apuntaven una pistola o ficaven una bomba i mataven a qui passara?
Bueno, avui hi havia un vídeo d'Òscar que dia que no s'han
Òscar Matute,
de Òscar Matute que bueno, que dia que moltes gràcies a la gent que l'havia recolzat i que no mai els domesticaran. El vídeo és públic i si volen poner a les xarxes i vore'l. També volia preguntar-li, perquè vostè estava allí, i claro, a mi m'interessa el discurs polític, i suposa que els nostres oients, sinó la sensació que vostè tenia al seu alrededor i el que la gent parlava tant, de la seva banca com les bancades dels costats. Montse Bassa, quan diu m'importa un comino la governabilitat d'Espanya. Què?
Pues és que això són els apoyos del govern. Això són els apoyos
però vostè,
de Pedro
quan sent aquestes paraules... ¿Li sorprèn o vostè se ho esperava?
No me sorprèn. Mira, a mi el que me diga una persona, un militant, un polític d'Esquerra Republicana...
Perquè també han dit que és per el fet de que, claro, com Dolors, que és la seva germana, està presonera, pues ella com que està rabiosa i no sabia
si
què dir...
Si està presa per algo serà.
No sabia què dir i se va defogar, no?
Uno entra en Espanya, que n'hi ha un estat de dret, que no és lleig, uno no entra a la presó per res. Algo haurà fet ixa dona per estar en la presó.
Bueno, posar a la disposició les urnes
per a
poder
més,
fer un referèndum.
I, a més, condena ferma, per al Tribunal Suprem. No és que estiga a investigar, està condenada. Està condenada i el Tribunal Suprem se reafirma en ixa condena.
Mire, la diferència entre Òscar Matute és que ell no tenia els gestos, o sigui, tu saps que n'hi ha, vostè sap que n'hi ha experts gestuals que diuen el que cada diputat expressa, pues Óscar Matute era una persona que no esperava més que burla. En el cas de Montse Bassa, tenia ràbia continguda. O sigui, que realment aquestes declaracions va ser baix la ràbia.
Pues si té ràbia, que s'ho faig a mirar. O que vagi a un balneari
o que se
tranquil·lice.
Però vostè pensa que una persona pot dir en un hemicicle que li importa un pito la governabilitat d'Espanya i, sin embargo, està allí? És dir...
Però és que, mire...
Perquè en Esquerra Republicana se contradiuen. Diuen que no, que ells quan lluiten per les pensions, lluiten per les pensions de tots els espanyols.
Mire, pues, si lluiten per les pensions de tots els espanyols, fan mal apoyant el Partit Socialista, que ha sigut l'únic partit que ha congelat per una única vegada, no s'han congelat més en Espanya les pensions de tots els espanyols o els salaris dels funcionaris, entre altres coses. Però bueno, però anem a lo que anem. A mi lo que diga una persona d'Esquerra Republicana o de Bildu m'importa, però ben poc, perquè sé lo que opinen i sé lo que fan. Però és de veres que critiquen Espanya, que volen acabar en Espanya, però no renuncien al seu jornal que venen de diners d'Espanya. No Bassa, Rufián, Òscar Matute, no renuncien al seu jornal com el meu de diputat nacional. O és que els diners que venen d'Espanya no són tan bruts? Vamos, els diners, els espanyols serem lo pitjor, però els diners no estan tan mal. I tots els mesos es cau el jornal, igual que me cau a mi, es cau en el nostre bolsillo i no mos crema. Aquests diners no mos cremen. Espanya sí, però els diners espanyols no mos cremen. Però a mi el que sí que m'afecta és l'actitud dels 120 diputats socialistes. Isos, que tenen la O d'obrer i la E d'espanyol, isos que se alimenten des boig, des que volen trencar Espanya, ixa actitud és la que me preocupa. Què opina un socialista de Badajoz, o de Huelva, o de La Coruña, respecte a lo que està dient, a lo que està dient Bassa, o lo que està dient Rufián, o lo que està dient Òscar Matute? Que és, això és lo que verdaderament
ells diuen que tenen disciplina de partit.
Pues la disciplina de partit, antes que el partit, està Espanya. I antes que la meva ideologia, estan els espanyols, estan els veïns. Perquè jo tinc una disciplina de partit i una ideologia molt clara, que és la del Partit Popular. Però per damunt del Partit Popular està Espanya. Espanya, el torna a dir, té ja 5 segles, més de 5 segles d'història. I Espanya ha sobreviscut a molts conflictes durant aquests 5 segles, i molts problemes, i superarà també aquest conflicte que tenim obert en aquests moments. Per tant, ese sectarisme socialista que ens ha portat a la màxima traïció en aquests 40 anys de democràcia als espanyols és molt alarmant i és molt preocupant. I, per desgràcia, només quedem el Partit Popular, la veu del Partit Popular, per fer front a aquesta amenaça independentista i populista d'Espanya. Perquè jo vaig a dir-li una altra cosa. Qui és el PNV que també ha recolzat el govern del Partit Socialista per negociar sobre Navarra? Què pinta el PNV sobre Navarra? Però és que el mateix que passa en el PNV sobre Navarra pot passar en Esquerra Republicana sobre la Comunitat Valenciana. És, en el debat jo vaig tindre que sentir l'expressió països catalans, que és una fantasma històrica que no ha existit mai en la vida, i ho diu un historiador. Està parlant ara en un historiador. Mai, no ha existit mai esa mentira dels països catalans. Però jo vaig tindre que tragar-me a Rufián, ojito, Rufián, la joia de Rufián, tragar-me en el debat d'investidura els països catalans. Però és que no és que ho diga un català, és que Vicent Marsà, que és d'esta comunitat i d'esta província i conseller d'educació, diu que sense València no hi ha independència i que els països catalans és algo més que algo cultural, és una entitat política per damunt de cultural. Bueno, i això és molt preocupant, i és que Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, continua la línia d'Iceta, i Mònica Oltra i Marsà i Compromís en la Comunitat Valenciana continuen la línia d'Esquerra Republicana de Catalunya. I això, com a valencià i com a espanyol, me preocupa també.
Bueno, Iceta ha fet unes declaracions que diu, perquè ell sap que d'ací no res en Catalunya hi haurà eleccions, que està per davant Catalunya que el Partit Socialista, és a dir, ho ha dit Iceta. Per tant, si siguessin, dona la impressió que si seguissin la línia. I mire, parlant d'Espanya, que vostè primer m'ha argumentat que té molts anys d'història i de més i que la defensen, bueno, en este cas, Abascal se l'ha apropiat.
Bueno, Abascal, la gent de Vox parla molt d'Espanya, però no pensa en Espanya.
Sí, però jo vull que a veure, mire, volia dir-li lo que li va dir Baldoví a Abascal. Perquè, claro, ja és Espanya, entonces és Baldoví li diu, mire, vostè quan cobraves 83.000 euros del xiringuito del PP, el seu partit, ho feia per Déu, per Espanya, per el rei, per què ho feia?
Mire, el Partit
Primer, això, lo dels xiringuitos del Partit Popular, estava Abascal, no estava Abascal, això és un bulo,
mire,
és real.
El Partit Popular... sempre ha defès, ha estat des del primer moment de la Constitució, i des de la Constitució espanyola està el país de les autonomies, però l'estat de les autonomies. Jo estic molt orgullós de ser valencià. Jo estic molt orgullós de defendre la Comunitat Valenciana i de defendre la nostra autonomia, al igual que el resto d'autonomies d'Espanya. Espanya, afortunadament, se composa de 17 autonomies, més 2 ciutats autònomes, que són Ceuta i Melilla. Ixa és la composició territorial i política del nostre país. Que algun partit, com siga Vox, vulgui vindre ara a acabar en l'estat de les autonomies, que tant benestar mos ha donat, per supost que hi haurà coses que retocar, per supost que sí, però que tant de benefici mos ha donat a tots els espanyols, perquè un pot ser andalús, estar molt orgullós de ser andalús, però igual que ser espanyol, o un valencià, o un gallec, o un català, o un basc, o un castellano leonès. Pot estar, és compatible ser d'una comunitat, ser d'una autonomia i ser espanyol. Però que vinguin, efectivament, gent a criticar les autonomies quan han viscut directament de les autonomies, me pareix una hipocresia i una falsetat total. Això ho tindrà que defendre Abascal o el meu companyero Asarta de Vox quan vinga així a aquests micròfonos o qui siga. No seré jo qui defenga un partit que no és el meu. Per tant, jo estic dins del Partit Popular, i la línia del Partit Popular és defendre l'estat de les autonomies, sempre i quan, i això sempre ho ha fet el Partit Popular quan ha governat, és reconduir, regularitzar la situació i no produir, pues, tot el gasto, canvis que s'han produït en aquests últims anys. Però dit això, si algú té que criticar les autonomies, que siguen altres, no seré jo. Uh-huh. I sobretot, sobretot, això està molt bé, quan un viu o té agarrat la mamella de la vaca, mentre xupla de la mamella de la vaca, mentre xupla d'ixa llet, vol que la vaca pues, estiga forta. Però quan d'ixa o li lleven la mamella de la vaca, vol matar a la vaca. Això és molt preocupant, i això, en torna a dir, és hipocresia i falsetat.
Vostè ha notat esta legislatura o estos últims anys més crispació en el Congrés?
Mira,
que abans?
Ho dia l'altre dia en un debat. Imagínese que este, per cert, tantes preses en esa investidura, que si el dia 30 de desembre, que si el dia 2 de gener, al final va ser en plena en un cap de setmana del roscón de Reixos, va no tindre ni siquiera ni govern encara. Per què tantes preses? Govern que comentem, que ja se comenta que serà 20 ministres, 4 vicepresidències i el president del govern. 25 persones de govern.
Sí.
En la primera escaló del govern, després ja vindran el secretari d'Estat, directors generals, és a dir, ahí van a crear un staff, ahí van a crear estómagos agradecidos per doquier. Però bueno, dia li comentava, imagínese que el debat d'investidura haguera sigut, si hagueren donat els números, per supost, per investir com a president del govern a Pablo Casado, en el recolzament de Ciudadanos i de Vox. Torna a dir, si hagueren donat els números. El Congrés dels Diputats haguera estat acorralat, haguera estat acordonat per 15M plataformes d'esquerres radicals, conforme va passar en el Parlament d'Andalusia, quan Juanma Moreno, del Partit Popular, per primera vegada, després de quasi 40 anys de govern socialista, van tindre que eixir escoltats perquè estava acordonat, perquè estava acorralat el Parlament d'Andalusia en autobusos pagats per el Partit Socialista d'Andalusia, que venien de les 8 províncies andaluses, per a acobardar, per dir d'alguna manera, per a fer-li esos mega escratxes, que ara, pareix, antes eren llibertat d'expressió, i ara un home que se fiqui en una bandera d'Espanya dient viva Espanya en la sede del Partit Socialista en Madrid, pues acaba detingut per la Policia Nacional. Però bueno, però això és la gran diferència. Això és la gran diferència. Imagínese, torna a dir, si Pablo Casado haguera sigut investit en els vots de Ciudadanos i Vox estos dies darrere en Madrid. Els diputats del Partit Popular hagueren tingut que ser escoltats d'allí per la Guàrdia Civil o per la Policia Nacional de tots aquells que volien que s'hagueren pues, acumulat allí per evitar aquesta investidura. Per tant, la democràcia té que ser democràcia quan mos agraden i quan no mos agraden els resultats electorals, quan guanya o quan perd el nostre partit. El que de fer la democràcia quan li interessa el resultat electoral, però no la defen quan no li interessa el resultat electoral, i se ni és demòcrata ni és res. Per tant, tenim que ser conscients, tenim que ser conscients que si algú ha donat lliçons de democràcia en este país és la gent del Partit Popular. La gent del Partit Popular, que és una dreta europea, civilitzada, no com l'esquerra, que continua, torna a dir, en els anys 30 del segle passat.
O sigui, que no es fa falta ni la bosseta de tila, ni educació, no, ni són la dreta salvajada.
A mi no me fa falta tila. A lo millor a Compromís i a lo millor a Mònica Oltra, inclús a lo millor a Baldoví en la seva imputació, en la seva etapa com és alcalde de Sueca, a lo millor li interessa la tila, que se la guarde, que a lo millor la tila i algun trago de conyac no li vindrà mal.
Òscar Clavell, moltes gràcies. És un minut molt ben aprofitats perquè mos conta moltes coses, sobretot allí, però espere que torne a vindre perquè realment el que ocorre allí només mos ho conten la gent que està dins d'allí.
Jo estic encantat d'estar així i torno a dir que l'únic diputat del Partit Popular de la província de Castelló, que sóc jo, ojalà fórem més, però sóc l'únic diputat, i ara tres senadors, Alberto Fabra, Salomé Pradas i Vicente Martínez, que és de Xilxes, serem l'única veu que defendrà els interessos d'esta província en Madrid, tant en el Congrés com en el Senat. I estic segur que treballarem moltíssim per a fer arribar i ser reivindicacions que té tota la gent, inclús els que no mos han votat en les eleccions generals.
Dit queda. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja havíem comentat aquest matí que avui es donarà a conèixer el nom de la nova reina i de les dames que conformaran la Cort d'Honor del 2020. Però anem a parlar a la que encara és, perquè no li han llevat, per així dir-ho, la corona, a recordar com va viure aquesta jornada. Crec que ja ho va viure el dia 11 de gener, avui és un dia abans, clar, això que canvia el calendari. A veure com ha passat tot aquest temps. Carmen, Robert, Carmen, molt bon dia.
Bon dia.
Un any, que es diu ràpid.
Molt, molt ràpid. No m'ho esperava tan ràpid, la veritat.
Com recordes ese dia? El dia en el que et van nomenar. Òbviament sempre dieu que la proclamació és el no va més, no? Però i ese primer moment?
Va, jo la nit d'antes no vaig dormir gens. Estava supernerviosa perquè volia que arribara allà, però a la vegada no volia perquè estava molt nerviosa. Però va ser el primer acte que tenim i la veritat és que inolvidable. O sigui, es repetiria una vegada darrere una altra.
No, també ho estàvem comentant, no? Abans de començar, enguany n'hi han més. Que feia, no sé si ficava avui en premsa, 15 anys que no n'hi haven tantes xiques a una Cort d'Honor. Clar, vosaltres n'éreu 5, ara són un parell més.
Sí, no sé com ho gestionaran, però... però
la gent no. De protocol, no? Ja...
s'apanyaran. No, però sí, és diferent que siguem més de 5 i la veritat és que ho veig bé, més gent, més amistat, més... no sé, està prou bé.
Per allò de repassar què passa quan... des de gener que vos nomenen fins a abril que és la proclamació i després comenceu ja diguem el regnat en maig, què passa, no? Durant esos mesos en els que l'activitat encara continua sent de la cort que està en marxa, què passa amb la gent nova de gener a abril?
Els trajes, això passa, tens que anar al modisto, les teles, tot, tens que aclarir tots els trajes i després tu mateixa te vas preparant per lo que se te ve damunt, que és tot l'any que te penses que tens un any super llarg i se te'n passa en un bufet, o sea, super ràpid.
I sí que se centra en els trajes, això del protocol d'aprendre a saludar, a estar, no? Perquè al final també és una miqueta saber com comportar-se en espais en els que, doncs, habitualment no vos vomeu.
Sí, també n'hi ha moltes reunions de protocol que t'expliquen moltes coses. La veritat és que fan falta aquestes reunions a vegades i no res això. N'hi ha poca cosa, però a la vegada és molta cosa.
Canviaries algo ara que ja diguem ha passat el teu any? Encara vos queden actes, eh? No volem cremar-vos ja, però encara diguem la recta final, ja no hi ha tanta càrrega d'activitats, però canviaries alguna cosa d'aquest any, ara ja que ha passat i tens l'experiència d'haver-ho viscut?
Canviar com a canviar? No canviaria res, no. Ha sigut, jo crec, el millor any de la meva vida fins al moment i crec que està difícil de superar. Sí.
Sempre diu Colas, quan parlem amb ell, que quan passeu les joves per ahir, vos feu més madures, no? Vos senteu el cap per així dir-ho. En el teu cas, consideres que ha estat així, que t'ha servit també per a créixer personalment?
Jo personalment sí que m'ho note que d'alguna manera maures i sí que, per exemple, saber estar en els puestos ho notes un muntó o no sé, hi ha moltes coses que sí que les notes, però jo crec que això m'ho ha de dir algú de fora, no jo mateixa, perquè no sé, al millor jo me pense que sí i és que no, saps? Però no, jo personalment sí que crec que sí.
I com és a hores d'ara la relació en les teves companyes de la cort?
De la meva cort? Sí, sí. Home, pues, com a germanes les cinc, la veritat és que sí. Ens ha unit un muntó l'any. I la veritat és que ho agraïsc, perquè m'he guanyat, quatre germanes i mos vam conèixer aquest any i ja pa tota la vida. O sigui, sempre que les necessites estem ahí l'una per l'altra i estic molt agraïda d'haver tingut l'acord que he tingut.
Clar, perquè suposen que els 20 dies entre maig i setembre ahí esteu quasi les 24 hores, no? I si n'hi hagueran més hores, no?
Sí, sí. A més, la setmana d'abans també tenim molts actes i mos veiem molt. I la setmana feta és 24 hores, a menys que te'n vagis a casa a descansar un poc per després tornar, és tot el dia juntes. I no se fa pesat, la veritat. Bueno, depèn de les persones. A mi no se m'ha fet pesat.
Passa ràpid, no? Per això estàvem comentant ara les edats, no? Cal ser una miqueta jove per a poder aguantar tot això, perquè vulguis que no, en més edat, el ritme ja no s'aguanta igual.
No, a veure, no sé, la veritat. Jo ho he aguantat prou bé en 18 anys que tinc. Bàrbara, que en té 20, també. I Agata, Isabel, que té un any menys que jo, però també, totes ho aguanta bé. I Tania també.
Així que tot és nou, heu estat... Ahí suposem que tot és en la morriña, no? De dir, pues mira, ja van a dir qui ve darrere.
Sí, estem... A veure, no estem tristes perquè ens alegrem molt de que la tradició seguisca, però ens sap mal que s'acabi ja, perquè és que ens ha passat superràpid, ahir ho parlàvem i superràpid, no? Jo no m'esperava que això fora... De fet, vaig cridar a tria Isabel per preguntar-li i li faig la setmana que ve és el nomenament. I fa, què? El divendres? I jo, sí, ja és. I no, res, això, però rapidíssim i no és trist, hauré donat un poc de tristor, sí, però no trist com a tal.
I de les d'enguany, les candidates o les que seran de l'acord segur, ja després se sabrà qui és la reina, les coneixes alguna?
Home.
Has animat particularment alguna que se presente? Perquè això també diuen que el boca-oreja fa prou.
A veure, jo... N'hi ha dos, que és Maria Carmona i Alejandra Chulís, en la meva penya. A Tamara la conec de fa molts anys i a Rocío també la conec un poc. A veure, les conec totes un poc, però les que més a Maria i a Alejandra. I a Alejandra jo sí que sabia que li agradava el món este. De fet, ella balla en la Puríssima i no sé això. Sí. Estan, és molt guai que les successores siguin amigues teues, la veritat.
Tens alguna... quiniela feta?
No hem parlat res, motros.
Res de res.
No tenim ni idea, no. Esa nit ho sabrem, ja van.
És el misteri, no? Que encara que se puga saber o no, el misteri ha d'estar perquè no quedaria bonico que se sapiera abans. Ha passat en anys anteriors, no? Que se'n filtrava i, clar, pues no lluís igual este dia si ja se sap.
Jo, l'any passat, jo no sé si se va filtrar o no. La veritat és que no ho sé. Però jo... Me sabria mal, sí que me sabria mal que se diguera antes del moment, perquè la il·lusió de que tot el món ho sàpiga en aquest moment, però bueno, jo no, com no sé res, pues no puc dir res.
Hasta ahí podemos leer. I en quant al sistema, t'agrada aquest sistema o t'agradaria, per exemple, com en València, que fan la cridada i... No ho sé, això ho canviaries o t'agrada el format que tenim així?
No, bueno, la veritat, és que en València, com és tot diferent, és un altre món, però... O sigui, un altre món tampoc, però... No sé, a mi el que fan així m'agrada perquè a l'Ajuntament és un acte molt privat i te sents molt còmode. En València és com més quantitat de gent i tot més públic, no sé. A mi així m'agrada molt, la veritat.
És un acte senzill, també és superràpid, no? I a vosaltres us passarà volant. Si a la gent de fora ja li pot passar ràpid, a vosaltres, vist i no vist.
Nosaltres vam estar més retopatint que en l'acte perquè estàvem nerviosos, que si mos caiem, que si està cons, bueno, un lío, però... Va ser super ràpid. Passa tot molt ràpid, aquest any. Tot molt ràpid.
Bueno, sempre ho preguntem, però sembla que encara que es diga públicament on hi ha gent veus, no mai arriba. Que poguera haver algun xic representant les festes. Això, perquè clar, n'hi ha gent, home, la igualtat. Clar, així com que sempre n'hi ha xiques, no? Sempre es diu la igualtat que va a l'altre costat, però així tots són dones.
A veure, és que és un tema delicat, la veritat. Com sempre, la tradició ha sigut dona... representant la imatge de la festa, a veure, que sí, que un xic se fique també, pues, a mi no m'importaria, la veritat, però jo no decidisc això, entonces, pues, me mantenc.
Escurres el bulto.
Respecte totes les opinions, però me mantenc al marge.
Ahí no se vol banyar, que no està malament, tampoc. I ara ja que ha passat tot el primer moment, siga o no de festes, com a reina, perquè igual dius, però és que m'ha anat a un poble i m'ha passat això. Quin és el primer moment que te ve del teu regnat?
El primer? Sí. De festes o de...
Tot.
No, el nomenament va ser... Bueno, la presentació. Uh-huh. Jo el dia de la presentació vaig plorar molt, m'ho vaig passar... Va ser un dia, no sé, el millor dia de la meva vida. De veritat que va ser molt feliç aquest dia, sí.
Jo. És que ara ho recorda i encara te faré jo plorar la morriña. Quina recomanació donaries a la gent que s'incorporarà pues, aquesta vesprada allà?
Que gaudisquen de cada moment, perquè te penses que tot el món te diu el mateix, gaudis de cada moment perquè passa molt ràpid, però és que de veritat passa molt ràpid. O sigui, no t'ho esperes per res, que en seguida ja estàs al nomenament de les següents. Uh-huh. Entonces, això, que surten tot lo màxim que puguen i no res, això. Que s'ho passen molt bé i que facin molta pinya entre elles perquè van estar molt de temps juntes i, vulguis que no, faran pinya.
És així. Les hores juntes, no? El roce hace el cariño, esperen que el cariño, perquè imagina si alguna s'acau malament aguantar les hores juntes. Això ha de ser un drama, però bé. També saber una miqueta, ara se m'ha anat a mi del cap però en aquest cas la família suposem també fonamental, grup dels pares també estarà ahí, no? Perquè si vosaltres feu pinya, els pares i les mares més encara.
Sí, sí. De fet tenim un grup nosaltres cinc, un grup tots els pares i un grup mares i filles. I la meitat de fotos que tenim de festes i cinc nosaltres sense banda i els pares en la banda, saps? O sigui, és un quadre, però sí, no. És veritat que el dia del nomenament estaven tots com molt, bueno, com nosaltres, super nerviosos. I després s'han anat agarrant i, o sigui, òbviament s'han anat agarrant i s'han anat fent molt amics i, no sé, com si se coneguen de tota la vida, perquè hi a sopar tots junts i és com si forem de tota la vida.
També altra de les coses que es diu sempre, diu, és que igual costa molt ser reina, molts diners, me refereixo, dama. Això és així o al final depèn cadascuna el que vulgui obrir o tancar la aixeta? Una o la família, si no, clar, perquè sou molt joves, igual no teniu diners, no?, per a pagar-ho vosaltres mateixa.
No tinc. No, depèn de lo que tu vulguis gastar. Pots gastar-te una barbaritat de diners fent un espolín o pots gastar-te...
Un què? Que jo no estic... No.
Un tipus de traje o pots gastar-te, pues... Lo que és que és el que vulguis gastar-te, no? Depèn de tu mateixa, perquè teles n'hi ha per donar i vendre. Entonces, és el que tu vulguis gastar-te, no? Pues no vas a gastar-te més de lo que vulguis, ni... menos si vols, sí. Però si no vols gastar-te més de lo que tens, pues no.
Així que a priori el tema econòmic tampoc pot ser o no hauria de ser un impediment.
No, jo personalment crec que no.
I ara en què estàs, Carmen? Ara què estàs fent? Bueno, ara estàs així, no? Però en què estàs a hores d'ara?
En primer de carrera.
De quina?
Ciències Polítiques i ADE.
A les ciències polítiques. Pues com no està mogudet ara l'ambient?
No, però estic fent ciències polítiques per fer diplomàcia. Uh-huh. Si tot va bé. Esperem.
Uh-huh. Sí que diplomàtica. Uh-huh. Bueno, també pot aprofitar, no?, el tema del protocol, de les formes, no?, per aprofitar-ho ahí.
Sí, tots aprofiten esta vida.
La veritat és que sí, ja per últim, no?, que era la pregunta que tenia abans en el cap. Què has après del poble gràcies a haver estat reina de les festes? Perquè, clar, suposem que hauràs descobert parts de... o de les festes o de la història de la ciutat que desconeixies, no?, abans d'ocupar el càrrec.
Sí, a part d'haver descobert molts autors locals i artistes locals, he descobert actes que es feien en festes que la veritat és que no sabia què se feien, perquè, clar, tu dius festes, clar, tu com a no, o sea, no com a formar part de la cort, pues tu fas les festes, fas la penya, diners, sopes i ja està, però així diners i després de dinar encara no saps per postres, antes que van a fer algo o antes de dinar arriba a estar, perquè és un sinfín d'actes que no te dic la meitat, però te dic tres quarts, saps? No coneixia. Entonces, és molt guai conèixer que se van tantes coses i l'esforç que fan tant la Junta de Festes com totes les comissions per fer que les festes siguin possibles, perquè si no, sense tants actes, inauguracions o la filla de la tapa o tot, pues no seria possible les festes.
A partir d'ara, com penses que les viuràs? Una altra vegada en la penya? Aniràs a més actes dels que anaves abans de ser reina?
Pues la veritat que no ho sé, no tinc ni idea.
Sempre que els estudis ho permetisquen?
Sí. No, sí, però com haver-ho viscut ara de forma diferent, no sé com vindran les pròximes festes. Ja veurem. Jo crec que millor que sempre. Saben els actes, aniré a veure les meves amigues i no res d'això. Diferent, però igual, no sé.
En un plus de coneixement, no? Sí. Però pues, igual que sempre, igual que les havies viscut abans, no? Suposem.
Sí, i també ja estic meta per dir, ai, ara estaria inaugurant, no? No sé, sí. Però...
És el que hi ha, no? Pues Carmen, no te volem furtar més temps perquè també vos heu de preparar vosaltres per aquesta nit, ja que doneu el testic, no? Per així dir-ho a les que vos succeïssin, a veure com ho fan, perquè si en sou cinc i n'hi han set, a veure els rams de flors com s'entreguen, però bé, això ja s'apanyarà la gent de protocol, no? Com deies. Carmen, Robert, moltíssimes gràcies i esperem parlar pronte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
dia de la setmana, divendres, ja me relaja ells en ganes de que vinga el cap de setmana i ben acompanyats. Domingo Vicent de Ciudadanos, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè enguany, a més de ser regidor de l'Ajuntament de Vila-real, també és diputada a la Diputació de Castelló.
Sí, així és. Hem començat aquesta nova etapa. Companys i el partit van confiar en mi i bueno, pues després dels mesos ja ens hem acoplat. Estic intentant portar bé, ens estem portant molt bé, Cristina i jo ens coordinem prou bé i crec que nosaltres podem fer una bona tasca.
Cristina, regidora en l'Ajuntament de Benicàssim i vostè regidora a l'Ajuntament de Vila-real. Ciudadanos ha confiat en vostè per a ser diputat?
Sí, ja t'he dit que jo estic molt content i satisfet. Jo crec que al final també és un poc una traslació del paper que han vist que han fet a Cimbela Real la passada legislatura i també pues, de que jo crec que la majoria de companys en tota la província pues, també me veuen com una persona en la que se pot parlar de consens, de portar-se ben tots i que saben que sempre que necessiten alguna cosa me poden trobar, no? I crec que al final és l'espíritu que tenim que traslladar des de la Diputació i més nosaltres pues, que som dos per donar servei a tots els nostres companys.
Això vol dir que en el pròxim congrés de març de Ciudadanos quizá tinga més responsabilitats?
Ui, no sabem el que vindrà. Jo sempre, el partit sempre ha sabut que estic a disposició del que necessiten i jo crec que és l'actitud que hem de tindre tots i volem que això seguisca endavant i seguisca creixent, no? Al final, lo important és el grup, l'equip i en el moment que no es necessiten, hem d'estar ahí per a sumar i quan pues, no fem tanta falta o per situacions personals o el que siga, pues, no hem d'estar, pues, n'hi haurà altres companys que hem d'ajudar i jo crec que aquesta és l'actitud que hem de tindre tots i la manera de aconseguir que el partit tira endavant, que al final és el que hem de pensar és que sobretot en Ciutadans tots estem de passo, en certa manera venim de la societat civil, tenim les nostres professions i més tard o més pront tornarem a les nostres professions, entonces el que hem de fer és que aquest projecte seguisca creixent, seguisca consolidant-se i qui vinga darrere pues, la carrera un poc més gran i cada vegada seguirà aixina.
Però bueno, per lo que entenc de moment vostè té predisposició a que el partit funcioni, que vagi endavant i perquè per la seva part acceptarà el que li encarreguen, no?
Sí, sí, així és. Jo, sí, ja t'he dit, jo sempre he estat obert a qualsevol petició que m'han fet, no? Va haver una temporada d'un any aproximadament que em van encomanar unes tasques en quant a posicionaments i això, i encara que entonces estava més ocupat, me venia un poc d'això més difícil estar damunt de tot, doncs vaig fer l'esforç i jo crec que vaig donar un bon servei als companys mentre ho van necessitar, que per a mi és l'important, que el que en un moment donat que estan en aquests llocs pues, treballi per als companys i estigui sempre que el necessiten.
Mire, si l'Ajuntament de Vila-real vostè s'hi ha acompanyat, s'hi ha canviat de companyera, què tal en la nova companyera, la nova regidora de Ciutadans?
Bé, molt bé, la veritat és que diguem que està complint les expectatives del que jo esperava. Jo, Natàlia, ens coneixem des de xicotets, a més jo sé que ella té una bona formació, ella va estudiar dret i porta quasi 20 anys treballant en l'administració local. Aleshores pues, ha sigut un reforç molt important en aquest aspecte, no? I crec que a poc a poc anirem veient els resultats del bon equip que estem començant a fer.
Entre els dos,
clar.
I en els demés companys dels demés grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real, què tal?
Bé, jo sempre he intentat dur-me ben tots, no? El que pareix últimament és que la relació estigui un poc partida entre el que és govern i el que són els partits d'oposició, de l'oposició, però dic, no és un problema nostre, realment. El nostre tono en tots no ha canviat per a res, tot el contrari, no? Sempre m'he vedut en totes les formacions, des del Partit Popular fins a Compromís, i en el cas ara de Podem, pues, perquè tenim una amistat anterior de fa anys, i en els regidors del Partit Socialista tampoc he tingut mai cap problema, no? Entonces, el que passa és que sí que estem veient que el que ja se mostrava la passada legislatura, l'actitud de, sobretot, especialment de l'alcalde, pues, que va a l'oposició, pues, no és la més adequada, no? Aquests tics de prepotència, que de despreci moltes vegades en les intervencions que ell extén tot el que li dona la gana després de les intervencions d'aquest mes, pues no és la millor manera de que n'hi hagi un bon tono entre tots els regidors, però ja que no és problema nostre, no? I tampoc les mentides a les que ens estan acostumant especialment últimament.
Vostè
no?
Nota del canvi d'entre l'altra legislatura i esta?
Home, diguem que ha hagut una continuïtat, però la legislatura passa ja s'ha apuntat en maneres i això ha anat creixent.
Però durant tota la legislatura o a finals de la legislatura passada?
Home, han passat anys i jo diria més que al final.
I el canvi d'actitud ha sigut que vostè nota que l'equip de govern no dona les explicacions, quizà que, o és que vostès no es demanen explicacions a l'equip de govern, o no saben demanar les explicacions perquè ells contesten el que vostès demanen?
No, nosaltres demanem, igual que tots els grups de l'oposició, tant en comissions com per escrit, moltes vegades informació, i a vegades pues, la resposta no és la... nosaltres verbalment en comissions sí que ens han contestat, però a vegades en evasives, però el més preocupant és quan demanes documentació per escrit, com va passar en el tema de García Nebot, que van demanar factures i contractes i ens les van negar. Creiem que això és una presa de pèl per a l'oposició i per als veïns. Recordem que el principal problema del Vila-real és l'urbanisme. I aquest senyor, sense entrar a valorar les qüestions ni jurídicament ni tècnicament, el que hi és que són acusacions de que puguen estar judicialitzant assumptes. I així en Vila-real el problema és l'urbanisme i les sentències urbanístiques. Per tant, crec que com a mínim tindrien que poder tindre aquesta documentació i veure què és el que ha estat passant. Perquè al fi i al cap aquest home ha sigut el gurú de l'equip de govern per afrontar el tema de l'urbanisme i a veure si no ens hem estat encomanant a la persona més adequada, no? Entonces, jo crec que com a mínim hauríem de poder veure la documentació sense entrar a jutjar res més sense prèviament.
No només ha sigut i aquest desacord el que han tingut en aquest últim temps, sinó també el famós pleno del 23 de desembre on...
Sí, aquest pleno va ser, jo crec que aquest pleno marcarà un punt d'inflexió tristament, no? Perquè ja t'he dit que va ser la sensació que ens va quedar a nosaltres, igual que a la resta de partits de l'oposició, va ser de que se va tratar de colar-nos un tema greu com algo de tràmit i per això va passar el que va passar, no? A nosaltres se'ns convoca extraoficialment, que a lo millor n'hi ha un plenari el dilluns, en divendres ens diu que a lo millor en dilluns n'hi ha un plenari per a pagar unes facturetes i hasta la una i mitja del dilluns no, ni tenim la certesa de que se va fer ni tenim cap documentació. Els primers informes que ens passen són uns informes de fa mesos, ja imagina't que ens haguen pogut passar aquests informes el divendres perfectament i haguem vist de què se tractava el tema, entonces haguem pogut dir, escolta, això volem mirar-ho amb més temps, però no, és a la una i mitja quan ens enterem que el que se van a pagar són unes factures per pàrquing de Vila-real que de 2018 que es pugen 120.000 euros és a dir, el pàrquing de l'Ajuntament de Vila-real, la mitjoreta esa que no se paga, mos costa 120.000 euros a l'Ajuntament de Vila-real tots els anys i això està fet sense contracte, ha dit. I a l'informe d'interventor això dia, clar.
I vostès desconeixien que este contracte no estiguera prèviament signant i que era presentat?
Clar, tu dona compte que ells això ho porten a pleno perquè les factures són de 2018, si no n'hi ho haguen tingut que dur, no? I després, clar, això del pàrquing pues, se va fer en un moment en què no s'estava creant totes les places d'aparcament que ara s'han creat en solars que s'han arribat en acords sense pagar contribució, no? Però bueno, ahir el tema més greu és que no s'havia licitat com toca, se va obrir un expedient en 2017, però de 2017 a d'ara no s'havia fet avançar res. I en l'autobús més del mateix, autobús en la gravetat de que a 31 de desembre es deu un mig milió d'euros pràcticament a l'empresa.
Sí, però vostès voten que no i és lo de sempre, els que no cobren són les empreses.
Ja, nosaltres votem que no.
En el següent pleno.
Votem que no perquè els informes ens diuen que això no pot ser, que aquest contracte té que estar licitat i no s'està fent res. Se va obrir un expedient en 2018 per dir que s'està fent alguna cosa, però 15 mesos després ens hem informat i no s'ha tret ni l'aplica del contracte, no està ni el borrador de l'aplica. Aleshores, ens pareix molt poc seriós i dona la sensació de que el que hem dit últimament, que el senyor Benyol està manejant l'Ajuntament
sí,
com si fos un cortijo,
clar,
fent el que va aprovar sense seguir els procediments.
Però vostès segueixen de que no hagi presentat la plica o la documentació que se precisa per a aquest tipus de serveis, o se, però el servei que se dona és el servei adequat?
Tampoc. A veure, així n'hi ha dues coses. Una, que no s'està contratant legalment, vale, i per això votem que no, perquè encara que aquestes factures se tinguin que pagar, l'interventor ens està dient que això no se té que fer així. De fet, jo vaig preguntar a l'interventor quina seria la millor manera de procedir, i m'ha dit que el millor seria interrompir el servei fins que no estigui a l'aplicar. Imagina't si el tema sereu. I després, en aquesta... absurda noció que tenen de no donar informació, jo recorde que els pocs mesos d'estar l'autobús en marxa, nosaltres vam demanar el número de passatgers per línia, en franges horàries de més, i se'ns ha negat aquesta informació, no se'm, inclús en el ple no se'ns va riure en la cara, què volien? Per sexes també? És absurd, tu necessites saber a quines hores se gasta l'autobús. Jo he fet els càlculs en les últimes dades que ens van donar, i la primera meitat de l'any va tindre una ocupació del 14%, o sigui, el 85% dels viatges va totalment buit.
Ara ha pujat, és dir...
Sí, però així i tot ha pujat perquè juliol i agost són mesos més forts, però te'n vas a un 17% en tot l'any, el 83% del temps l'autobús va buit.
Vostè anul·laria aquests serveis?
No s'anul·laria, el que trataria seria d'optimitzar-los. El que no té sentit és que estigui hores i hores pegant voltes si no se gasta la gent.
I el del pàrquing?
Però el del pàrquing, com t'he dit abans, el del pàrquing, jo vull fer un estudi, però crec que estem invertint molts diners, estem deixant de cobrar molts diners de contribució per a tindre places de pàrquing en moltes zones del poble i algunes, com la zona de Canal Tarancón, està tocant el centre, no ens enganyem, no? I a lo millor no és precís, ara gastamos 20 milions de pessetes.
I s'ha millorat la gratuïta que se'ls dona...
En i s'ha millorat. O a lo millor traient l'aplica, pues, ho negocies d'una altra manera i t'és més barat. El que no pot ser és que se faci d'amagalles en l'empresa.
Sí, que el que vostè voldria seria, d'alguna manera, que durant aquest any se tragueren les pliques com cal i que se signaren les coses de la forma més òptima
que
possible.
Que se feren legalment. Hem vist també que el servei jurídic per a la defensa de l'alcalde també s'ha contratat a dit. Vaig ser l'altre dia en premsa. A veure, estem agarrant de l'excepció, estem fent una norma i això no és el camí més correcte.
Pues mire, el que a nosaltres ens arriba és que el ciutadà se queixa de que no cobren les empreses i de que és l'oposició la que no signa perquè puguen cobrar.
No, l'oposició no té res que veure. En els pagaments, si les empreses no cobren o no cobren a temps, és perquè el que hem vist durant aquests 5 anys que jo porto en l'Ajuntament és una falta de gestió de planificació tremenda, no? Una mala gestió que ens ha dut inclús a perdre subvencions, no? Fa poc es vam enterar que havien perdut 36.000 euros d'ajudes de Diputació pel Gran Casino de la Tagoba i ni siquiera s'havien arreplegat les notificacions per a presentar la documentació, subsanar els defectes, però és que ara mateixa també vam acabar l'any sabent que se va perdre 180.000 euros del Molí de la Vila, no? El Molí de la Vila, que ja s'han invertit 300.000, segueix sense poder-se obrir, segueix tot abandonat, l'entorn que n'hi ha darrere del Molí de la Vila ja allò ha passat de ser una selva a ser un vertedero directament i no s'actua, no? I no se pot actuar, no podem permetir-nos que per una mala gestió les empreses cobren tard, se perguen subvencions o se facin contracte a dit, que és el que s'està fent.
Si vostè fora alcalde, què és el primer que abordaria?
Puf, la veritat és que n'hi ha moltes coses que
prioritats.
Abordar. Prioritats. Millorar aquesta gestió que se contracte, arreglar la llei de contracte i no s'adjudiquen les coses a dits, i si no se poden fer immediatament, com va passar en el bus, pues se treu l'aplica i si se fica en marxa un any més tard, un any més tard.
Gestionant una ciutat de 50.000 habitants com esta, a voltes és difícil, o sigui, a voltes se tenen que prendre decisions, perquè si no la quantitat de documentació que se necessiten d'alguna manera retarda el que és la gestió d'una ciutat. Vostè a vegades no ha pensat que això també pot ocorrer?
Home, jo només veig que en els altres llocs no passa. En els altres llocs no passa i, a veure, per la Real té 50.000 habitants, però ni a Massora ni Onda són xicotetes, ja són ajuntaments importants. I ahir veus que les ciutats estan netes, que els contractes se fan bé i al final... tornant al tema d'autobús, per exemple, si no haguessin hagut eleccions, pues a lo millor s'hagués optat per treure's la plica B i fer-se bé en lloc de deixar presses.
Mire, també Irene, que sap que és la regidora que ha entrat enguany, sí, de Vox, i si no, com vostè porta 4 anys, ella és, pues, res, ella fa 6 mesos que ha començat en la política, va parlar del pleno i ella el que me va dir és que l'alcalde no va tindre una actitud prepotent, sinó que se va posar nerviós per la quantitat d'hores que portava treballant i que d'alguna manera pues, no entenien que això tenia que ser endavant. Se va posar nerviós o va actuar prepotentment?
Jo, prepotentment, segur, si a banda també se va ficar nerviós, pues pot ser, perquè no li va eixir el plan com ell volia, no? Però al final l'oposició no té ningú per això. La seva obligació és gestionar bé, pagar a les empreses a temps, fer els contractes legalment, que el Villarreal estigui neta i no com està, que siguin queixant-se la gent de lo bruta que està, no? I al final aconseguir les subvencions que toquen, no? Perquè no, aquestes són les que han perdut ara recentment, però recorde que en aquesta passada legislatura fins a 3 vegades van perdre els fons FEDER o van perdre l'estació intermodal també, que ells fan molt d'esforç en comunicar suposats logros, perquè a vegades ve l'anunci, però fins que arriba la realitat passa molt de temps, però se van deixant un reguer de, o sigui, darrere de coses incomplides per aquesta falta de planificació.
Té la sensació de que el que respira l'Ajuntament és prepotència per part de l'equip de govern.
Sí, perquè ja t'he dit que l'actitud que tenen cap a l'oposició en els plenos pues, no ajuda gens a que n'hi hagi un bon ambient, no? I ja t'he dit abans que no tingui cap problema a ningú i ens ho veiem tots bé, no?
I en Diputació, que vostè és relativament una persona que ha arribat fa res, perquè la seva companya ja portava la legislatura a passar, vostè acaba d'arribar, allí quina sensació té? Allí n'hi ha companyerisme? Té la mateixa sensació per part del Partit Socialista?
Allí cap a nosaltres no, però també és veritat que la Diputació és un altre món, no? Jo ara, pues, durant aquests mesos, he anat coneixent a tots els altres diputats. De moment, la meva relació és igual de bona, tant en els diputats del Partit Popular com en els del Partit Socialista, inclús com és de Compromís. I bé,
estan fent-lo bé en la Diputació?
Jo crec que és pronte per a traure valoracions. Pensar que encara han aprovat ara el primer pressupost. A mi sí que m'he cridat l'atenció que ells han optat per, diguem, reduir els convenis singulars quan així l'equip de govern només vol augmentar-los, no? I allí l'explicació que ens donen és que per a ells els convenis singulars tindrien que ser això, algo extraordinari.
I vostè quina explicació mos dona de la diferència entre l'Ajuntament de Vila-real i la Diputació? Per què usi els convenis singulars i l'altre no?
Com me diu la norma, els convenis singulars és per algo extraordinari, no per algo que se repetís constantment tots els anys, no? I l'argumentació que tant el Partit Socialista com Compromís donen allí, i jo en certa manera crec que no van desencaminar del tot, n'hi ha que entrar conveni, no? Pa veure-ho, perquè depèn de l'entitat i de la finalitat.
Serà perquè acaben d'arribar?
No, perquè ells portaven anys en l'oposició, el Partit
Però governant acaben
d'entrar, no?
Entonces, si posen en tela de juicio els clar, convenis singulars...
La lectura que es fan és que és una font de clientelisme i de voto cautiu, no? Això ajuda a l'explicació...
Els 4 anys diran el mateix o se mantindran?
Veurem, perquè tots de repent no s'han llevat, no? N'han llevat uns quants, entonces n'hi ha que analitzar, n'hi ha que veure la trajectòria, per això t'he dit que és pronte per a valorar tant la tasca com els resultats d'aquestes mesures que poden aprovar. Veurem si la seva idea inicial és reduir-los i al final acaben la legislatura més des que n'hi havia antes o no, o compleixen la paraula i van reduint-los i és que se mantenen és perquè realment són coses extraordinàries i puntuals, no?
Si vostè tinguera que governar algun partit, en quin partit faria coalició?
En Vila-real o en Diputació?
Primer es comencem per Vila-real.
Per Vila-real. Ara mateixa, per sentit comú, sense entrar a valorar ni projectes ni propostes, jo crec que una de les coses més bones per als ciutadans i per a la democràcia i per a l'administració és que n'hi hagi alternància en el poder. Aleshores, si...
Bueno, m'ho acaba de dir, antes hem posat Diputació i Ajuntament de Vila-real en els contrats.
Ho han vist en Andalusia, que estiguen un mateix partit, tantes legislatures, pues, al final final és molt perjudicial per a les arques públiques i
sí,
per als ciutadans.
Sí, però jo pregunto vostè en qui faria coalició.
Nosaltres així en Vila-real ja li dic, si demà n'hi hagueren eleccions, si n'hi hagueren que d'això, jo si donaren les condicions, preferiria un canvi de govern, no? Antes entraria a governar en el Partit Popular que en el Partit Socialista, però ja t'he dit que s'haurien de donar les condicions, sobretot pel principi de que n'hi ha que, jo crec que és bo per a la ciutat que n'hi hagi una alternança, no? Inclús dins d'aquesta alternança que n'hi hagi aspectes, com nosaltres hem plantejat en l'urbanisme, que s'arribi a un consens entre tots els partits, no? Ho vam plantejar, un pacte local per l'urbanisme, perquè al final és un tema que s'ha de solucionar durant diverses legislatures i té que anar alternant el poder i no pot dependre només de que ara estigui el PSOE i després vinga un altre partit i ho faig d'una manera diferent, no? Hi ha d'haver una continuïtat per haver bons resultats per a Vila-real, no? I jo li dic, jo si tinguera que apostar ara mateixa, crec que l'ideal, després de tres legislatures de rodillo socialista, l'ideal seria que n'hi hagués una alternància.
I si necessitarà algú més, en què triqui elegiria? Entre Unidas Podemos, entre Vox o entre Compromís?
Pues això sí que és una pregunta que si tinguera que contestar a nivell personal... preferia...
Bueno, els coneix a tots, no.
Els conec a tots i me porten ben tots, vale? Però
a
jo tots els que me coneixen saben que jo considero que Ciutadans és un partit de centre i que per tant la nostra tendència natural és tindria que ser en condicions normals a pactar en qui t'és més prop per la dreta i qui t'és més prop per l'esquerra, no en els extrems, ni nacionalismes, ni populismes, ni independismes.
En Compromís, està dient-me? Compromís, Vox,
clar,
és que n'hi té tres. Pa,
jo sí, ja t'he dit, si només depenguera de mi... jo veuria natural pactar en PP o PSOE, però no pactar en, no governar en Compromís o en Vox. Això no vol dir que no pogués arribar a un pacte per a ficar en marxa un govern i com ha passat en Andalusia o d'això, no? Al final és qüestió de diàleg i de consens, no? Però dur un govern, dur desenvolupar un projecte comú, jo crec que nosaltres, des del centre que estem, només podríem fer-ho en un partit que estiga o immediatament a la nostra dreta o immediatament a la nostra esquerra i no en els extrems.
Se tornarà a presentar vostè?
Home, és pronte.
Alcalde de Vila-real.
És pronte per a decidir les coses. Encara que tres anys passen volant, ara ens hem de centrar en el dia a dia.
Estem parlant d'avui. Avui vostè se tornaria a presentar?
Si demà n'hi hagueren eleccions, sí. Si demà n'hi hagueren eleccions, sí. D'ací tres anys, no ho sabem. Però ara mateix jo estic molt centrat en la tasca que estic fent. Tinc moltes esperances depositades en Ciutadans a nivell general i així en Vila-real de seguir creixent. Jo estic molt content de com va anar l'any passat. En les eleccions municipals van ser la ciutat que més se va pujar en vots, el 30%. Després ja anava a Massora. En Massora, que van pujar un punt menys, 29% van pujar de vots, van aconseguir un regidor més. Així es van quedar a 20 i poquets de treure un regidor més. Crec que anem en la línia correcta i veig també, estic molt content de conforme està creixent l'agrupació de Vila-real de Ciutadans en molta gent jove, molta gent il·lusionada i crec que n'hi ha molt de futur, no? I això és el que me fa tirar endavant i ara estan molt centrat en fer una bona tasca d'Ajuntament.
Moltes gràcies per haver vingut, Domingo Vicent, i bueno, hasta que vostè vulgui vindre i contar-nos coses.
Gràcies a vosaltres.
I temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.